92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real dimecres a partir de les 5:30 de la vesprada, Comillas Villarreal, retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Flamel, Conquistando Escalones, Cristalería Brock, Daswell Auto, De Fusefin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Fruites y Verdures La Menera, Grúas Tomás, Hotel Cercotel, Plana Park, La Cooperativa, Marzá, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Óptica Vila-real, Pick Impact, Pizzería Cristal, Pizzería Luquiola, Restaurante Aldemilio, Real Export, Sempre Ràpid, Serigrafies Libra, Serteca, Servilim, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real i Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
La pilota roda!
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody.
Molt bon dia, salutacions una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada per tal d'acompanyar-los fins les dues. És una miqueta abans de l'horari habitual, 11:53, salutacions de Sheila Hill, i comencem una miqueta abans perquè són molts els convidats que han de passar. Alguns tenen una agenda també molt completa i per això arrenquem una miqueta abans de l'horari habitual. Així que anem a presentar-se a més els continguts que tindrem en aquest programa d'avui. Com sempre, convidats polítics. En aquest cas, ens acompanyarà l'alcalde de Betxí, Alfred Remolar, i també el diputat provincial i regidor a Castelló, Ignasi García, per part de Compromís. Aquests els convidats polítics, però com cada dimecres tindrem espai de tradicions. En aquest cas, ens acompanyarà el regidor de Turisme de Vila-real. El motiu, presentar aquesta ruta de Betlems, que es va presentar fa uns dies a la localitat i que recopila la informació d'aquests Betlems que s'han muntat a la localitat i que són visitables. Així que serà Diego Vila el que ens doni més detalls a partir de la 1:15 al voltant d'aquesta iniciativa. Però en tindrem més convidats, anirem cap a Onda, perquè allí també han programat una intensa activitat a motiu de les festes nadalenques. Així que parlarem amb la regidora de Cultura i Festes, amb Maria Prades, per tal de que ens comente què queda encara, perquè ja que és darrer cap de setmana vam viure el mercat nadalenc amb molta gent i una participació molt elevada, especialment del públic familiar. I també parlarem avui d'agricultura. L'altre dia ens va visitar Pepe Montagut per a parlar de diferents reclamacions. Ens va avançar que havien deixat la plataforma per la dignitat del llaurador, en aquest cas ell com a representant president de l'Associació d'Agricultors de Nules, així que ha tornat per a explicar en detall els motius pels quals no estaven d'acord en el funcionament d'aquesta plataforma i han decidit eixir-se'n. Doncs bé, aquests són els continguts. Ara anem a mirar ràpidament què ens separa la meteorologia per aquests dies. Avui els termòmetres encara suaus, la veritat, 9 de mínima, una miqueta més baix, un parell de graus menys que ahir, i 18 de màxima. No s'esperen precipitacions, cels clars durant tota la jornada. No així demà, a partir de la vesprada, pot haver una probabilitat important de precipitacions, precipitacions que a priori sí estaran presents el divendres, el dia 20. Les temperatures demà encara una miqueta semblants a les d'avui, 8 de mínima i de 7 de màxima. I de cara al cap de setmana, doncs, estarem en aquestes màximes que estaran en torn, inclús superaran dels 20 graus. De fet, a hores d'ara, per a dilluns 23, les màximes seran de 23 graus. Així que temperatures molt, molt, molt agradables, la veritat, per a aquesta època de l'any. I sense més, anem a mirar de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs és tendència a Twitter. José Luis Ábalos, el secretari d'Organització dels Socialistes, perquè ha estat al programa Los Desayunos de Radio Televisió Espanyola, de la primera, i ha fet diferents declaracions i destaquen una en especial respecte a les autonomies. Animo a los varones del Partido Popular que asuman la realidad y que sepan que no les va a ir nada bien manteniendo al conjunto del país en la ingobernabilidad. Doncs aquest missatge ha tingut moltes lectures i se li ha tirat encara una miqueta, doncs, que amenace, no?, a les autonomies que estan encapçalades pel Partit Popular. Més assumptes que trobem, Tsunami Democràtic és també a hores d'ara una de les tendències, en aquest cas, respecte al partit, no?, aquest partit entre el Barcelona i el Madrid, i la gent que està, no?, doncs, compartint això, recordant, així que aquesta és la situació, un gol al règim, doncs, és una de les opinions també que es donen, no?, una acció en el clàssic entre el Barça i el Madrid. Però en tenim més assumptes, es parla també de Steven Spielberg. Avui celebra 73 anys el director, guionista i productor de cinema, així que la gent està recordant algunes de les imatges de les pel·lícules més destacades o les que cadascú considera més destacades de Spielberg per a d'ell mateix. Així que avui també és Steven Spielberg, tendència debut al seu aniversari. Més temes, es parla d'una parella, Espinosa i Monasterio, de Vox. En aquest cas, unes declaracions de la regidora d'Urbanisme del Partit Popular en Madrid durant l'època en la que la parella de Vox es va enriquir venent lofts. En aquest cas, Pilar Martínez va dir que tots dos, Espinosa i Monasterio, van ser promotors d'un negoci fraudulent amb efectes nefastos. Van incomplir reiteradament la normativa. Persones com elles, sense ètica en l'esfera privada, no poden protegir-se als partits polítics. Així que dures també aquestes declaracions respecte a aquesta parella que forma part de Vox. I en tenim, anem a destacar només algun que altre assumpte més. Per exemple, la notícia saltava ahir, però avui continua sent un dels temes més comentats, Extremoduro, que ha anunciat la seva separació. En aquest cas, diuen, amb el seu adeu, amb el seu comiat, se va una de les bandes més importants del rock nacional dels últims 30 anys. Diuen que ja no estaven tan compenetrats com abans i que aquesta falta, no, de connexió podia entorpir el futur del grup, així que ho han deixat en un moment en què consideren les coses estan bé com per a deixar-ho així, així que l'adeu definitiu d'Extremoduro. Doncs fins així el repàs, n'hi ha altres temes, però com anem avui amb l'horari justet, una pausa de seguida, convidats a la 92.2. Like nobody but baby, I
don't care. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¡Ale, Emilio! ¡Ale, Emilio! ¡Ale, Emilio! ¡Ale, Emilio! ¡Ale, Emilio! ¡Ale, Emilio! ¡Ale, Emilio!
Prontet, prontet, les 12 del migdia i ben acompanyada, Ignasi García, diputat provincial, bon dia.
Molt bon dia.
Ignasi García, a més de ser diputat provincial i regidor a l'Ajuntament de Castelló, També és el president del Consorci Zonal de Residuos,
sí,
que dona serveis a més de 340 persones en 46 municipis de les comarques de la Plana Alta, el Calatén, la Plana Baixa i el Millars.
Sí, però és 340, no, 300, més de 340.000, de fet, 370.000.
300, perdó, claro, 300, m'havia quedat 340.
Dic, no, 340 no, són 300, una finca, no?
370.000 persones.
Sí, així és.
Avui té una reunió?
Avui tenim una reunió, tenim la reunió en l'Ajuntament de Vila-real, uh-huh, de Reciplaça. Són reunions que per la general les fem a l'Ajuntament de Castelló, però de vegades quan toca canviar de lloc i xafar el territori, crec que és important, uh-huh, conèixer de primera mà la realitat dels nostres municipis. I justament, pues, Reciplaça és l'empresa pública que està donant el servei al consorci, encara que ahí sí que és veritat que hi ha temes administratius que s'haurien d'haver arreglat en el 2004, que és quan se van crear els consorcis i que, per desgràcia, continuen pendents, però el que estem fent des de la Diputació, des del consorci que el presidís des del 23 d'octubre, que també n'hi ha que dir-ho, tampoc fa, no fa ni dos mesos, és treballar per a poder arreglar aquestes disfuncions i així aconseguir que la relació entre el consorci i Reciplaça i la UTE sigui molt més fluida i poder tirar endavant projectes necessaris que no estem tirant endavant en este consorci, que, com tu dius, és el més gran de tota la província de Castelló, com per exemple és el Pla d'Ecoparques, no? Que és un dels reptes que tenim aquesta legislatura.
Sí, mire, me dicen recadeig, vostè imagina que quan així venen alcaldes, inclús regidors de tres poblacions, en diuen, per exemple, el de l'Ajuntament de Betxí em reclamava que quan vinguera li preguntara per l'ecoparc mòbil.
Sí.
Vostè en l'anterior entrevista que va tindre així va dir que era un repte que tenia també,
sí,
l'ecoparc,
sí,
mòbil.
Sí, bueno, és una bona pregunta la que planteja Alfred i és aquesta situació de bloqueig que ha viscut el consorci, que no hem sigut capaç de desencallar en l'anterior legislatura la que ho està generant. Nosaltres vam aconseguir a través d'una subvenció de conselleria tindre un ecoparc mòbil per a començar a ficar-lo en funcionament, però després per temes administratius que hem de polir, pues no el tenim en funcionament, no? La veritat és que el Consorci U, que és el del nord, el que atén pues Vinaròs, Benicarló, però també a Morella, arriba fins a Benlloc i Vilanova d'Alcolea, i el Consorci 3, que bueno, pues que arriba així al costat, Alqueries.
Sí,
per
perquè jo a més sí que sé que els dissabtes hi ha una la gent arriba en voluminosos i demés, i us deixa l'ecoparc. Per això m'ha estranyat
I no només el deixa, sinó que damunt aquells que més reciclen reben descomptes. Sí. Això és bàsicament perquè en aquests dos consorcis s'ha ficat en marxa, n'hi ha una tassa, això la gent ha de saber-ho, és a dir, la gent paga per la gestió dels ecoparques, però al mateix temps n'hi ha un sistema de bonificacions. Això ha generat que moltíssima gent que abans tirava els trastos al costat del contenidor, i això és una cosa que és una imatge que no li agrada a ningú veure la seva ciutat, a ningú de la ciutat de Vila-real li agradarà veure eixa realitat, veure un sofà al costat del contenidor, preferint que vagin i el tiren a l'ecoparque, perquè, què et diuen? Bueno, és que jo vaig a la meva targeta i si tiro el sofà allí, com he tirat tants quilos, me desconten, no? I tinc aquest benefici, de fet.
Hi ha un benefici a l'Ajuntament, crec que és el descompte de l'IBI, es pot ser? Que mos desconten o en...
Això és una altra cosa. Si Vila-real té descompte, és una altra cosa.
En Alqueries estic parlant que sí que n'hi ha un descompte per als voluminosos que portem.
Clar, a la taxa que pagues al consorci. Vale? El consorci s'ho gestiona. I sí que és cert que el consorci de Castelló això no ho té en marxa i n'hi ha una demanda. N'hi ha una demanda. Igual que Betxí, pues, Sant Joan de Moró, que l'alcalde Vicent Pallares és del Partit Popular, és a dir, dona igual el partit polític així, no? N'hi ha una demanda d'alcaldes, no? El president de la Diputació, que és de Sueras, també està tot el rato dient, Ignasi, quan fiquem en marxa l'ecoparque mòbil? És veritat que tenim un problema administratiu que ens impedís que una cosa que és necessària, que és una demanda no només de les alcaldies, sinó jo crec que de la gent, se fiquen en funcionament i la nostra, tenim un projecte, el projecte està fet, que és el millor, i aquest treball el va fer la meva predecessora Libra Ancal i està fet del projecte de com ficar-lo endavant, en quins llocs ha d'haver ecoparques fixes, en quins llocs és millor el mòbil, perquè abans se ficaven molts ecoparques fixes, però això té un cost de personal, de tal, de qual, d'estar obert durant moltes hores, i els mòbils són molt efectius, sobretot per a aquests xicotets residus, de piles, de el mòbil que s'ha trencat i que no saps què fer, o eixa llum, bombilla que... Aquestes coses, no? Que el TDT, que ja no val per res en el seu moment, doncs tenim una paleta de TDT en casa, ja no val per res, no? Pues això n'hi ha que tirar-lo a l'ecoparc. I sí que és cert que aquest sistema de descompte primer genera un malestar, perquè evidentment, claro, és una tassa nova, sí. I això significa que vas a haver de pagar, si tens una finca o una propietat, pues has de pagar, però sí que és cert que al mateix temps és la forma d'incentivar i motivar a aquesta acció que fa que, pues bueno, que se multipliquen la quantitat de material, quilos, de tones que se repleguen en els ecoparcs, i evita, per un costat, els abocaments incontrolats en el terme municipal, evita també els deixar les coses en la ciutat i que generen també ese, jo crec que cabrés. Tu quan vas pel carrer, al costat d'un contenedor veus un ventilador, com jo vaig veure l'altre dia, me molesta, no? I jo crec que a tot el món li molesta. I després també perquè, com també se fan descomptes en determinats materials, pues, n'és que inclús fa còpia del plàstic i del paper i el porte perquè segueixin a... Vaig a tindre
benefici. És més, els xiquets, en dissabte, jo li puc dir, però en la localitat on visc, que és en les Alqueries, ens obliguen a estar al costat del mercat a agarrar pues, les garrafes d'aigua de més per portar-les. A ells jo crec que els crea un hàbit, perquè ells no saben la resposta econòmica que tenim després, però sí que els obliga, ens obliga a que portem nosaltres, i en ells se crea un hàbit. O sigui, que ahir n'hi ha diverses vertients que estan ben estudiades per mi.
Sí, de fet, mira, ara mateix vinc de Castelló, on estem fent hem d'implantar l'organització, la recollida selectiva orgànica s'ha d'implantar a partir del 2020, la llei mos obliga que siga a partir del 1 de gener i desgraciadament pues, la majoria dels municipis de Castelló no estem preparats, és a dir, ni Castelló, ni per lo que en costa pues, Vila-real tampoc i altres municipis no arribarem com toca, estem fent molt d'esforç per intentar arribar, i una de les proves pilotes que estem fent justament és en les escoles, no? I avui estava xerrant amb els xiquets, que primer que res que és un plaer xerrar amb ells, claro, perquè claro. Te diuen el que pensen sense ningú filtro, i això sempre és una meravella, i estan conscienciats, no? Conscienciadíssims, i evidentment n'hi ha que fer també el treball d'educació ambiental amb els adults, jo crec que això és bàsic, no podem deixar l'educació dels adults en mans dels xiquets, això no va així, ara també hem de començar nosaltres a recapacitar què és el que hem de fer.
Sí, els adults hem tingut una educació pobra en este sentit.
No ha existit, de fet, un dels projectes que tenim en Diputació és la de, i ho tenim pressupostat, i ahir justament aprovàvem una moció que presenta Ciudadanos, la aprovem per unanimitat, d'afegir-nos a l'educació ambiental en ruta, i el projecte que fiquem és el que hem pressupostat de ficar en marxa els educadors ambientals en la província de Castelló, justament per anar a... Pues, crec que ho vaig comentar amb tu quan vaig estar l'última vegada, no? Per anar a... M'ha dit igual que sigui el club de futbol del poble, que sigui l'associació de més de casa, que sigui la banda municipal, per explicar com hem de tratar cada dia la nostra basura, perquè al final el que estem parlant amb el tema de residus és una cosa que no li donem importància. Hi ha temes que no li donem importància, no? La llum, l'aigua, quan la tenim habitualment damunt, no ens donem importància, hasta que no la tens. El moment que te quedes en la dutxa, ensabonat i sense aigua, te recordaràs lo important que és tindre aigua.
En aquest moment eres conscient de lo que te estàs cargant aquests recursos.
Claro. I per tant, lo que volem al final en el tema de residus és canviar la manera en què cada dia com tirem la basura. És a dir, ojo que l'objectiu que tenim per tota la legislatura és molt ambiciós, és canviar la forma d'actuar diàriament. És tot un repte i és arribar a moltíssima gent, però si aconseguim que 550.000 persones que viuen en la província de Castelló siguin capaces cada dia de com tiren la seva basura, podrem complir amb els objectius que ens hem plantejat, no? Com per exemple el d'incrementar un 150% la quantitat de plàstic que reciclem. Ara mateix a la província de Castelló els envasos grocs d'envasos estan arribant 8.000 tones i si nosaltres mirem el que queda en la planta d'Algímia, la planta d'Onda i la planta de Cervera, pues segurament allí de plàstic i d'envasos pues estarem parlant millor de 30 o 40 mil tones, a la qual cosa estem molt lluny de tirar les coses on toca. I aquesta informació s'ha de tenir, ha de circular, la gent ha de saber, i ha de saber què coses van al groc i quines no, i jo crec que l'objectiu que ens hem plantejat, que al 2025 arribem amb que volta de reciclar 8.000 tones en la província de Castelló en envasos, arribem als 20.000, jo crec que el podem aconseguir.
Bueno, una altra de les coses també que s'han comunicat, ens han enviat notes de premsa, és que la Diputació destina 1 milió d'euros a la millora de la planta. La Diputació destina més d'1 milió d'euros a la millora de les instal·lacions de la depuradora de Vilafranca.
Sí.
Per què a la depuradora de Vilafranca realment estava no complia la normativa? No sé, és...
A veure, aquests projectes venen d'abans. Nosaltres, el nostre objectiu és que acabar la legislatura en què tots els municipis de la província depuren les seves aigües residuals, cosa que ara no està passant. I això ho hem de saber. Encara l'any 2019 hi ha municipis on les aigües residuals van al barranc i així, això està passant. En el cas de Vilafranca ja n'hi havia una depuradora, evidentment, però sí que és cert que la depuradora no estava dimensionada per a les necessitats que tenia. A banda d'això, hi ha una fàbrica que és vital per a la indústria, és a dir, per a evitar el despoblament són dues coses importants: que n'hi ha habitatges, o un lloc on viure, i que n'hi ha treball, no? I és la planta de Marie Claire. I sí que és cert que n'hi havia que l'aigua no estava contaminada, però sí que és cert que hi havia un color i això n'hi havia que treballar-lo, no? Aleshores n'hi havia una sèrie d'inversions que n'hi havia que fer en col·laboració amb ells per a poder agarrar i que l'aigua isquera en millors condicions, sobretot perquè el lloc on s'abocava l'aigua, que és el barranc de Foz, pues, acabava connectant amb el Pou de Llargueres, que és el que subministrava a Vilafranca, claro, i Benassal, claro. I no hi havia perill, però sí que s'havien detectat indicis de que podia suposar un problema. Aleshores, hi havia que fer inversions per a millorar la planta de Vilafranca. Això, d'entrada, no era una cosa molt complicada. També hi havia que fer inversions pel tema de les tormentes, és a dir, tal com està de plantejar les aigües pluvials, i la de recollida i la capacitat que tenia la planta de Vilafranca fer que quan hi havia tormentes pues l'aigua caiguera al barranc, i això s'havia de separar per evitar això, i de fet ha funcionat molt bé. El que passa és que quan van anar a fer l'obra es van trobar amb una dificultat tècnica molt gran. Estàvem excavant a 8 metres de profunditat en roca viva, que damunt està separada per argila, la qual cosa feia que quan plovia se deslissava la roca. Ens van trobar en un terreny que no estava pel massa com toca, just al costat d'uns habitatges, i n'hi havia risc inclús dels habitatges, i això va fer que l'obra s'incrementara un 40% el seu cost. Va ser un increment molt important perquè se van donar motius, moltes dificultats.
Se van encadenar circumstàncies.
Des del punt de vista d'enginyeria i tècnic, l'obra més dificultosa de tot l'any 2019 ha sigut esta. De fet, nosaltres considerem que l'obra més dificultat seria el col·lector de Borriol, connectar-les. Borriol passa del mateix. Borriol tenia una depuradora per a 2.000 persones, viuen 5.000, i el que passa és que s'estaven contaminant els aqüífers i l'Ajuntament està desmultat trimestralment per aquesta contaminació, no? Perquè no està incomplint com tocava, no? I era necessari, pues Castelló com a ciutat podia assumir-lo, la seva depuradora, i s'ha optat per l'obra del col·lector de Borriol. Recordem que l'obra de la depuradora de Borriol, que s'havia d'ampliar, va acabar amb una condena de presó del vicepresident de la Diputació, Francisco Martínez. Sí, sí. Recordem que aquesta obra se va paralitzar perquè per enmig està la mà de la corrupció del Partit Popular, no? I això és una cosa que també fa que, bueno, pues la corrupció acaba afectant en com? En que no se fan les obres quan toquen i s'acaba contaminant els aqüífers. Pareix que no, però és una cosa secundària. No és un dany col·lateral, és una realitat de la mala gestió pública. I aquesta obra que era necessària, pues era 2 milions i mig, era un col·lector, pues, claro, de Borriol a Castelló, agarra, està per enmig el desert de les Palmes, no és la muntanya negra, no és una obra senzilla. Se pensava que seria la més dificultosa tècnicament, però no. Va ser Vilafranca la més dificultosa, i per això és import tan elevat, però necessari. Era necessari, jo crec que, bueno, de fet, vaig estar parlant amb l'alcaldessa de Vilafranca, ja està contenta, jo crec que el municipi té motius per estar content de la seva diputació, i jo crec que al final també se tracta d'això, no? De ser solidaris, de saber treballar entre uns i uns altres, i bueno, pues en un moment n'hi ha que millorar unes coses i en l'altre n'hi ha que millorar les d'altre municipi per anar solucionar els problemes que van sorgint i poder fer, pues, això, que l'aigua que generem, els residus que generem, pues, arriben al cicle com integral cal de l'aigua, depurats, i evitem la contaminació dels aqüífers, perquè al final és un recurs bàsic. I només n'hi ha que parlar amb els municipis que tenen problemes d'abastiment, com són Xodos, Culla i Benafigos en la mateixa, que són els principals problemes que tenim, i nostra zona zero, i on més estem treballant com podem arreglar-lo, saben la importància de tindre una aigua en condicions.
Ahir en el ple se va aprovar 3 iniciatives sobre l'emergència climàtica. I aquestes 3 iniciatives, està content, li pareixen poc, n'abarcaria més?
Home, sempre podem fer més. N'hi ha que dir que les iniciatives que hem aprovat també, algunes són declaratives, i està bé com a declaració d'intencions de cap on volem anar. Jo l'he comentat abans, no? La proposta de Ciudadanos, jo estic content perquè a banda d'una adhesió a l'educació ambiental en ruta de la Conselleria de Medi Ambient, aquesta adhesió no és només jo lo firmo, aquesta adhesió implica que tu has de presentar un projecte, no? I jo crec que de les 3 iniciatives, la que més m'agrada és aquesta, no? Perquè en algunes que sí que és veritat que demostra la voluntat política, i també està bé, perquè tots remem en el mateix sentit, i això...
Sí, però mos podem encallar en lo de la voluntat política com lo que ha passat en la cimera del clima.
Exacte. Jo crec que hi tens tota la raó, i ha sigut una...
Que al final ens hem quedat en el cap calent i els peus gelats.
Sí, és un poc una decepció, i jo me'n recordo que crec que va ser el primer dia quan va començar el president en funcions va fer un discurs, no? Uh-huh. I un dels, no sé si va ser un dels comissaris de la cimera o l'actual president de la ONU, uh-huh. va dir ojalá lo que he dit, no? Va dir Pedro Sánchez fora el que feren tots, no? Uh-huh. Però és veritat que en un moment hi ha que actuar i actuar implica no només lo que podem fer en casa, és a dir, això de responsabilitzar única i exclusivament als ciutadans està bé, però fins a cert punt uh-huh. n'hi ha coses que s'han de fer des del punt de vista empresarial i n'hi ha coses que s'han de fer des del punt de vista normatiu.
Sí, el que passa que ens acusen o els acusen, els polítics, de que se posen al costat dels empresaris i no obliguen a que complisquen les lleis, perquè mire, nosaltres en casa podem fer moltes coses, però si després n'hi ha una fàbrica que no respecta les lleis...
Ahí tenim tota la raó i ahí és important que nosaltres siguem molt disciplinats i que siguem també sancionadors en el cas que calgui. I no ens pensem, jo no crec que tots els empresaris vulguin contaminar. Eixa dicotomia d'economia medi ambient crec que és una falsetat. De fet, en el mes de setembre l'associació de fabricants de matalassos està demanant-li al govern que per favor regulari com s'han de fabricar, perquè eren conscients que tal com els fabricaven ara no ajudaven a que se pogueren reutilitzar, no? Entonces, això està passant. Uh-huh. Jo sé que, per exemple, molts municipis de Almassora, Vilareal Sur, que també li passa, uh-huh. en Castelló, tenim més problemes de residus, i evidentment darrere no n'hi ha particulars, n'hi ha empreses que llancen pues, la poda, els matalassos, en això que no toca. De fet, nosaltres en Castelló tenim un punt negre, que el tenim identificat, on en el que va de any hem replegat 400 matalassos. I això no són famílies. Això és una empresa que cobra a algú dir, no et preocupes, dona el matalàs que jo te'l tractaré
i després no ho fa.
I això que està passant no són tot el sector, evidentment, no és el sector. És algú que està fent competència desleal al sector. I ahí implica pues, que segurament no és només la voluntat del regidor de Medi Ambient. Uh-huh. S'ha involucrat el regidor de Seguretat. No, la solució no és que el regidor de neteja vagi replegant-los molt ràpid.
No,
s'ha de regular, involucrar la sanció. I això, aquesta visió, que jo crec que així en Burriana ho feien l'altre dia, dient no només anem a replegar-los, sinó que anem a vigilar. I també així en Vila-real, l'alcalde, si no m'equivoque, també dient, vaig a buscar a qui està fent això. És imprescindible. O actuem d'aixes maneres, o no podrem evitar, al final, que contamine el nostre terme municipal i també que ens perjudiquen, que és algo que jo crec que ningú vol veure.
Bueno, ahir també com a anècdota, en Diputació van deixar regastar les botelletes de plàstic i agarren...
Jo t'he de dir que jo portava diversos plenos sense gastar-la, d'acord? Que al final era la portavoz de Ciudadanos, Cristina Fernández, era la primera que ho feia, i jo ja portava diversos plenos que li vaig agafar exemple. I sí que és cert que ho vam parlar amb el president, perquè volien regalar uns gots que teníem de projectes europeus i tal, i van dir no, farem un diferent, i és veritat que toca donar aquest exemple, no? De que al final si volem anar a deixar de contaminar, pues, l'aigua embotellada i més la individual i tal, genera una quantitat de CO2 enorme que no genera l'aigua corrent, l'aigua del grifo o l'aigua que se transporta.
I ha sentat un precedent, això està molt bé. També Diputació, en aquest cas vostè que és el responsable, diu que instal·larà punts de pascotxes elèctrics, 20 punts. Estos 20 punts estan instal·lats, ja sap on van instal·lar-los...
Mm-hmm. Així veus, passa una de les coses curioses, i és que de les normes de l'administració. Vale? Nosaltres tenim un objectiu que és fomentar el cotxe elèctric i al mateix temps pues, que la gent que té cotxe elèctric pues, pugui moure's per la província i pugui... Pues, bueno, el turisme d'interior és un de les nichos de mercat, no? I de treball en l'interior de la província, i volíem facilitar-lo. En aquest sentit, nosaltres anem a fer una compra, hem plantejat per a 20 punts, però depèn de com vagi la compra, igual són més, podrien ser més, no? Depèn de les millores i la rebaixa que n'hi hagi.
El punt de partida són 20 punts.
Són 20 punts. I el que passa és que la Diputació no pot agafar i col·locar-los on vulga.
Clar, perquè quan diuen 20 punts, on?
Nosaltres en vam fer un estudi a la universitat, un estudi que ens marca quins serien els 20 punts ideals de la província per a crear una xarxa de mobilitat sostenible. El que passa és que com nosaltres no podem instal·lar-los en un municipi de forma unilateral perquè l'administració no som l'administració competent i considerarien que estem fent una subvenció incoberta, hem de fer un pla de subvencions i que siguin els municipis els que s'apunten i nosaltres, depenent de qui tingui més puntuació, li donarem. Sí que és veritat que hem ficat una clàusula en plan de, mira, si li toca a este municipi, no podrà tocar-li a un de 20 kilómetros a la redona. Yo feia la broma en la comissió de si li toca Cinc Torres, pues entonces Forcall no el tindrà i diria esa broma perquè el president és de Forcall, no, és l'alcalde de Forcall. I li diria, mira, si li toca Cinc Torres tu no el tindràs, no? I amb aquesta simulació que hem fet, pues segurament podrem arribar a tindre una xarxa en tota la província de forma que la gent que té vehicle elèctric pugui anar d'un municipi a un altre sabent que tindrà un punt de recàrrega, la qual cosa també li dona certes garanties, no? I així pues, que el fet de tindre un cotxe elèctric no t'impedisca moure't per la...
Això és una iniciativa que els que ens fa als consumidors, és dir, la gent en general pensem, bueno, ens hem de comprar un cotxe, ens el comprem elèctric si funciona millor pel mig ambient i és més respectuós, però el problema que ens trobem és punts per a poder recarregar-lo.
I ahí està la idea, poder facilitar, la idea és que siguin punts de recarga semiràpida, per què? Perquè està pensat per a que vagis, deixes el cotxe un temps i així pues, tingues l'oportunitat de bueno, pues, anar a veure si estàs en Sant Mateu, tens, és monumental, o bueno, si estàs en un altre punt, pues, arribar-te a un bar o a un restaurant i fer pues, un
després també estava la quantitat de temps que se tarda en la recàrrega, és dir, és que tenim que agarrar tot això en pinzes perquè en realitat no sabrem, clar, nosaltres no podem deixar 3 hores el cotxe per recarregar, és dir,
estos estan pensats més com no punts de recàrrega ràpida, també per intentar no fer competència a les gasolineres i electrolineres, sinó com a punts de recàrrega semiràpida, no són lentíssims, però sí que és veritat que pues, necessites un temps. Per què? Perquè estan pensats per a que sigui la planificació de la ruta de, bueno, jo he de moure'm, tinc un cotxe elèctric, però sé que en tal lloc puc recarregar i estar un rato i a més, per això s'ha valorat, és a dir, els municipis que se presenten se valorarà molt la qüestió turística, no? Jo crec que, per exemple, hi ha municipis que estic convençut que eixiran, com és Peníscola, claro, Peníscola té claro. Una... Té, no, no, Castell de Peníscola, què anem a dir, no? De tot.
I
si se presenta és molt també. Probable, i municipis interiors que també tindran moltes possibilitats, però si no també facilitarà que aquell que tingui vehicle elèctric, que pues, no sé, pues, anar en vehicle elèctric de Castellà Morella, és un viatge ja que el cotxe
consumís.
Patís i consumís, però bueno, o de València. Uh-huh. De València a Morella en cotxe elèctric és, ja és una cosa que tu has de fer pensar, que has de veure on recarregaré, bueno, pues ja saps que allí en destino podràs recarregar. I jo crec que això serà positiu per a que el turisme que, familiar que tenim en l'interior se puga mantindre i inclús obrir, no? Que altra gent que pensa en València, Tarragona o altres municipis que diu, jo tinc un cotxe elèctric, no puc anar així perquè no tinc lloc en recarregar-lo, però resulta que en Castelló sí. I això sí que és veritat que pot ser un al·licient per a que vingui gent ara mateix. De fet, serà segurament una de les primeres províncies d'Espanya,
per no dir
la primera, que tindrem aquesta xarxa.
Uh-huh. Una altra de les coses, que un altre recadet que també m'han donat, ha sigut l'ampliació de la planta d'Onda i la incineradora. És dir, ells estan ofesos perquè no els han deixat des del govern, és a dir, la ministra Cela ha dit que no se podia fer la consulta, però ells diuen que recorriran i a tot això la planta se quedarà estancada.
Bueno, nosaltres el primer que hem de dir és que és lògic que se diguera que no a fer la consulta perquè lo que se volia consultar era una decisió que és supramunicipal.
Ja.
I jo
però com a Xilxes li la van permetir, és dir, ells diuen que n'hi ha municipis que sí que ho han permetit.
Jo no sé quin és el criteri que s'estava abans, però el criteri motiu de clar, és que és supramunicipal i això jo crec que és important. Jo sempre que he parlat amb Carme, bueno, només he parlat una vegada amb l'alcaldessa, que va ser quan vaig anar, tal com vaig entrar en el govern, el 26 de juny del 2019, jo vaig anar a parlar amb ella i li vaig demanar que per favor, abans de prendre cap decisió, que coneguera el pla de gestió, que coneguera la planta, que veure les inversions que volien fer en Algímia, i bueno, va decidir que no tirar endavant. És respectable, però sí que és cert que a mi va dir que ho faria i no va vindre a visitar-ho, i jo crec que ha sigut un error. Jo entenc que la gent estigui enfadada perquè porta molt de temps de falses promeses. Jo recordo les fotografies del 2014, el senyor Salva Aguilella ficant la primera pedra de ampliacions i no sé quantos, prometiéndolo en el muro.
Salva Aguilella en este moment no està d'acord?
Bueno, tindrà que explicar ell per què ha canviat d'opinió.
Però nosaltres li fem l'entrevista quan, i ell diu que el que no s'han pres són les mesures adequades per a fer aquesta ampliació.
Això és el que ell diu. Jo no m'ho he inventat, és a dir, la foto està d'ell al costat del president de la Generalitat, del president de la Diputació, quan governava el Partit Popular con todo el poder absoluto, y ella está allí, ficant la primera pedra sense ningún tipo de problema amb un pla de gestió que en aquell moment ell veia en bons ulls. No? Un pla de gestió que s'ha aprovat pel Consorci, on hi ha 46 municipis, on està la Generalitat i on està la Diputació. I en diferents colors polítics, perquè fent la Diputació, el representant era Mario García, que era del company d'Aguilella de govern, va votar favorablement. No? Per tant, no és una qüestió de partits polítics, és una qüestió de que, pel que siga, algú ha decidit que a nivell local li interessa crear un conflicte, que jo crec que és un error, crear aquest conflicte, és necessari que fem inversions en la planta, la planta està vella, la planta no funciona, la planta genera molèsties, justament les inversions són per això, per evitar el desprendiment de plàstics quan isquen els paquets de brossa, per evitar les olors, per a millorar l'eficiència, per a reduir la quantitat de material que va a l'abocador. És a dir, el nostre objectiu és que l'abocador només arribi un 5% de lo que arriba a la planta. Ese és l'objectiu al 2030. I no com ara, pues, que arriba una barbaritat, no? Perquè no només n'hi ha que prendre mesures en la planta de l'abocador, sinó que n'hi ha que prendre mesures també en la recollida. En aquest aspecte, n'hi ha moltes coses que invertir a la planta i he de dir que, bueno, pues nos estem trobant en dificultats administratives, no? De permisos que haurien d'estar en 2 mesos i s'allarguen.
Sí, perquè en este cas el permís l'ha de donar
l'Ajuntament de Onda. L'ha de donar l'Ajuntament de Onda. I per desgràcia s'estan allargant permisos que no té molta lògica que s'allarguen.
I fins hasta quan se pot allargar això? Perquè,
bueno, jo entenc que jo vull pensar que si s'estan demanant certes coses és per una qüestió de càrrega de treball. No vull pensar, no crec que n'hi hagi ordens polítiques de dir-li a un tècnic que paralitzi una obra a la qual tenim tot el dret legal a realitzar. No? Jo això no vull pensar-lo, crec que no estic convençut que no està pensat, perquè si tinguera proves de que estigui passant no me quedaria més remei que anar al contenciós administratiu i a demanar que explicacions. I això és un nivell que jo crec que no hem d'arribar. Jo crec que hem de fer lo possible per no arribar. Jo crec que el que tocaria seria diàleg. En el tema de la incineradora, en veritat és un crematori per a mascotes, el que s'havia plantejat, que és una cosa que sempre, des del primer dia, li van dir, bueno, si ese és el problema, si és un dels problemes, podem estudiar-lo, no? La seva retirada no és diferent a crematoris de mascotes que n'hi ha en tots els municipis. És a dir, no és...
Però de moment l'alcaldessa ha declinat la reunió.
Jo vaig reunir amb ella una vegada, li vaig proposar que ens continuarem veient, li vaig proposar que coneguera la planta d'Onda i que la coneguera en primera mà, li vaig proposar que coneguera el pla de gestió, li vaig proposar que coneguera la planta d'Algímia, que és cap a on volem anar. No ha respost a ninguna d'aquestes invitacions. Jo crec que és un error, crec que un responsable polític ha de dialogar, inclús i més amb la gent en la que té discrepàncies, perquè dialogar amb els que pensen igual que tu és un poc tonteria, però si no dialogues amb la gent que té discrepàncies, evidentment, pues lo que estàs buscant no és lo millor per al teu poble, sinó un confrontament que té un rèdit partidista, i això crec que no és noble.
¿Vostè puede avanzarnos algo de la reunión de hoy?
Bueno, la verdad es que la reunión, las deliberaciones son secretas, entonces yo creo que avanzar un poca cosa. Yo entiendo que simplemente es una reunión mes de trámite para fijarnos al día. Sé que tenemos algún punto de conflicto, pero alguna cosa que ha pasado, que espere que puguem solucionarlos
en diàleg,
en diàleg, que parlem, és el que toca.
Per això se reunixen.
I poc més. La veritat és que el nostre objectiu ara mateix...
Qui representa aquesta reunió?
El Reciplaça està formada per 8 municipis. Jo soc el representant de Castelló i me dic a mi primer i ja està, com diuen, el burro delante para que no es fante, ja que me di primer. I després, bueno, en el cas d'Onda, l'alcaldessa va declinar vindre i ve Salvador Aguilella. En el cas de Benicàssim, Susana Márquez va declinar vindre, jo crec que per evitar enfrontaments, i ve Carlos Díaz, que és de Ciudadanos, regidor de Ciudadanos en Benicàssim, i després la resta estan en l'alcalde de Vila-real, l'alcaldessa de Burriana, l'alcaldessa d'Almassora, l'alcalde d'Alcora i l'alcalde de Betxí.
Bona comitiva, sí. L'esperen, no?
Bona comitiva, l'esperen. La veritat és que dona molt de respecte per a un regidor raso estar rodejat de gent que a més també gusten amb molta experiència i s'aprenen moltíssim. La veritat és que és un goig.
Ignasi, vacacions per Nadal, treball...
Jo espero que a partir del 24 la família és el primer.
La família
és el primer. El dia 27 tinc faena. De fet, tinc la reunió del Consorci 3 en el que està Alqueria, és Almenara i tal, perquè, bueno, n'hi ha hagut una al·legació a les ordenances, només del municipi de Canet, que per cert està governat pel Partit Socialista, que és curiós perquè recordem que quan vam aprovar les ordenances van haver moltes crítiques per part del Partit Popular, s'ha presentat mocions, s'ha fet molt debat polític, però a l'hora d'alegar, ningú ha alegat. I és curiós que al final no se seguisquen els tràmits reglamentaris, no? Per què fas un debat polític en un pleno si tens la possibilitat d'alegar i no ho fas?
I ara...
Però bueno, alegat que no, i llavors hem d'anar a resoldre, és un tràmit, i el dia 27 ens tocarà treballar, tampoc passa nada, n'hi ha molta gent que treballa el dia 27, així que les vacances seran el 25 i el 26, i no, el 24 i el 25, i ja està, després ja a Cap d'Any. La resta del temps a treballar.
Moltes gràcies per haver vingut. Ara tenim que deixar anar sempre que l'estan esperant.
Sí, que no vull fer tard.
Fins la pròxima vegada que estigui així.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Canem Kids hace un paréntesis. Por eso Canem se ha propuesto agotar todas las existencias. Ahora en Canem toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Ven ya y no dejes pasar esta gran oportunidad. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules y en www.canem.es. ¿Conoces el Plexer? Es un tratamiento que te ofrece la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes para rejuvenecer tu rostro. Ojeras, patas de gallo, caída de párpados, arrugas, exceso de piel, estrías, verrugas, nada se le resiste. Infórmate en la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Alobagen. Concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Li estan aplicant la clàusula terra en la seva hipoteca?
El banc li ha fet renunciar a quantitats pagades de més?
Han venut el seu crèdit a un fons buitre?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució en Defusas Fin. Crida'ns al 964-84-69-81 o visite el web www.defusersfin.com.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a més assumptes. En aquest cas ens apropem al camp. Ja fa uns dies vam rebre el següent convidat, però va passar, per així dir-ho de puntelletes, per el tema més, diguem, més a prop, el més local, com és l'abandonament de l'Associació d'Agricultors de Nules, de la Plataforma per la Defensa de la Dignitat del Llaurador. Per tal de conèixer els detalls, saber què ha passat, què no ha passat i els seus arguments, ens acompanya el president de l'Associació d'Agricultors de Nules.
Hola, bon dia. Bueno, anem a concretar els punts que vam parlar l'altre dilluns sobre el motiu pels que l'Associació d'Agricultors de Nules va abandonar a la Plataforma. A veure, es comencem per repassar uns dels que vam comentar entonces, que era no incluir en el manifest que se tenia que presentar al Ministeri els punts que els nosaltres es vam proposar que ampliaven els punts que ja havien ficat. Uns era revisar els acuerdos en tercers països i extraure lo referent a la part agrícola. Això és molt important. Arancels compensatorios. És a dir, quan hi ha una nació, un país que ajuda a la seva agricultura, el país receptor té dret a ficar uns arancels compensatoris per equilibrar la balança degut a les subvencions que recibeix el país d'origen de la mercancia. Això podria fer Espanya, Espanya no ho ha fet i la Unió Europea tampoc ho permeteix. Cupos d'importació són necessaris perquè n'hi ha moments determinats que nosaltres mos sobra mercancia i damunt només mos falta que mos vinguin a tercer països. No ratificar l'acord de la Unió Europea-Mercosur era un punt important que encara s'està i se durà avant perquè encara falta temps per la ratificació, però és necessari que se vagi conscienciant a la gent que no se té que ratificar aquest acord. I després enviar el manifest als partits nacionals, als grups polítics, als partits nacionals que tinguin representació en el Congrés, al Senat, perquè ells ho traslladaren al Congrés i en el seu moment a defendre-ho en aquestes institucions. Però el més important és que nosaltres els hem enviat escrits i no ens han contestat. Sobretot n'hi ha el que li vam enviar sobre l'Associació per la Diferenciació i Qualitat de la Clemenules de la Comarca de la Plana i Província de Castelló. Quan nosaltres vam recibir els estatuts, els vam repassar i ens vam donar compte d'algunes coses que no estaven clares. Entonces, estos interrogants es van enviar un escrit perquè ens contestaren. Aquest escrit no s'ha contestat. I entre estos interrogants estava: no vem en els fins de l'associació que se hagi propost quina és la diferenciació i la qualitat. Va ser una marca, una contramarca, un distintiu? quines són les condicions que tenen que reunir per a poder accedir per part dels exportadors i cooperatives i o productors a utilitzar la marca o contramarca o distintiu. Això no figura en els estatuts. Entonces, és com si estiguem parlant d'algo que no té ninguna diferenciació ni ninguna qualitat. Preguntem també si se van a delimitar les zones de producció per a poder tindre accés a la diferenciació o simplement se van a poder ser considerades zones de diferenciació i qualitat els municipis de la Plana Alta i la Plana Baixa. Si estem buscant una diferenciació, una qualitat de la Clement-Nules, la zona que millor Clement-Nules hi ha és la Plana, i concretament Nules. S'haurà de delimitar clarament que la fruita que se va exportar baix este distintiu siga precisament d'esta zona, i no que poden ser zones de la zona de València o de la zona del nord de Castelló. Després hi ha una pregunta molt clara, sí. Si l'associació se vol constituir formalment, això estem parlant d'un escrit del 25 de setembre, en la qual el recibís per part de l'Ajuntament, que ens deia que s'estan firmant per part dels ajuntaments els estatuts de l'associació que se té que formalitzar el següent mes d'octubre. És a dir, s'està firmant uns estatuts antes de presentar-los a l'Assemblea i aprovar-los. Lo qual significa que aquests estatuts se van a presentar a l'Assemblea i a firmar i aprovats. Això és un ninguneo, això és un il·legal totalment. Després tenim també unes altres qüestions que es van preguntar. Quan ells l'estatut fiquen, fomentar i dar suport a los esfuerzos de les institucions oficials, entitats i associacions. El que nosaltres preguntem, existeix algun projecte per a crear opinió favorable a la figura i qualitat de protecció de la Clement-Nules? Podem saber on és necessari si hi ha algun projecte, perquè totes les coses se fan baix un projecte. E inclús se pot especificar com se va ficar en valor esta varietat o el treball del sector agroalimentari per donar-li aquesta diferenciació. Però per nosaltres el més grave creiem que, a part de tot això, és les atribucions que li se donen a la Junta Executiva. Sí, la Junta Executiva és l'aplicació i interpretació dels estatuts. O sigui que l'Assemblea no és la que interpreta i aplica els estatuts, sinó és la Junta Directiva. Muy bien, està bé que per mandato de l'Assemblea els apliquen, però no antes. Aprovar la selecció de projectes anuals, o sigui, la Junta Directiva té que aprovar la selecció de projectes anuals per a la seva execució i financiació per part de l'associació. Això és competència de l'Assemblea, no de la Junta Executiva. I damunt després diu llevar a término los acuerdos tomados por la propia Junta Ejecutiva. O sea que la Junta Ejecutiva selecciona uns projectes per a la seva ejecució i financiació i du a cap els acuerdos presos per la mateixa Junta ningunejant a l'Assemblea la informació d'aixòs projectes. Després se fica també un altre punt. Aprovar l'establiment de convenis de col·laboració en altres entitats públiques i privades. Una Junta Executiva no pot aprovar ningun establiment de conveni, ningun conveni de col·laboració. Té que ser l'Assemblea, i la Junta Executiva, lògicament, té que complir els mandats de l'Assemblea. Tenim un altre punt conflictiu que diu aprovar l'apertura, manteniment i cancel·lació de comptes corrents i tot tipus d'operacions bancàries i mercantils, aixina com a realitzar quantes accions requereix la bona gestió de l'administració de l'associació. O sigui, que ells obrin les comptes, ells fan les operacions bancàries i mercantils, ells es firmen sense ningú tipus d'informació a l'Assemblea General. Això no ningunejar a l'Assemblea General el que és competència de la mateixa Assemblea. Ells no poden arrogar-se el tindre que obrir uns comptes i en qui tenen que fer els convenis, quins són els diners que tenen que gastar o que no gastar. Això és una qüestió de l'Assemblea General. I últimament, dins de la mateixa estatut, pues allí fiquen que qualsevol que obstaculitze els compliments o la llavor de la plataforma, de l'associació, perdó, serà expulsat de l'associació. Això és obstaculitzar les funcions de l'associació hauran de clarificar clarament, o sigui, que si jo m'ho passo perquè no veig les coses clares, me tenen que expulsar. Bueno, algo que tindrien que contestar i esperen que contesten.
Algú escoltant dirà, pues, ells el que volen, en el cas l'associació que representes, Pepe, és un traje a mida.
Exactament.
Clar, diran, què és, que com no ho han aconseguit, se'n van per una rabieta? Perquè algú pot pensar que bon aneu per una rabieta, no, perquè no se fa cas.
Exactament. O sigui, tal conforme estan contemplats, ho feix els estatuts, és un, el que tu has dit, un traje a medida. És a dir, està fer les coses sense donar compte a l'Assemblea. Lògicament, nosaltres no anem a entrar en aquest joc, perquè si la Junta Executiva té que executar totes aquelles coses que són competència d'aprovar o de clarificar a l'Assemblea General, resulta que ells ningunegen a l'Assemblea General i actuen com si foren ells a l'Assemblea General. Això en nosaltres no va, en nosaltres no estem d'acord amb això. Però és que damunt, si ara passem a la plataforma, que és un altre escrit que li preguntem a la plataforma, pues, es veníem escrit dient-los que volem l'acta de constitució de la plataforma de febrer del 17. Damunt d'això es preguntem també, es demanem còpia dels estatuts o codi ètic o normativa per al desenvolupament de les actuacions institucionals o individuals de la plataforma. Però és que demanem, a més, les còpies d'actes de les reunions de la plataforma dels dies 28 i 30 d'agost. Per què motiu demanem això? Perquè tenim la completa seguretat, i ens tindran que demostrar que és el contrari, que la plataforma no té estatuts, no té acta de constitució, no fan ningun acte, i és un grup d'amiguets que fan, que actuen o duen a la plataforma de forma de promocionar-se ells, pues no sé per quins motius, a promocionar-se seran políticament, o no sé si anar per les associacions, o per lo que siga, o davant de la gent. Però és una plataforma per promoció d'algunes persones que estan allí dins. Però damunt hi ha una altra cosa que volem clarificar. Si l'associació que s'està creant o s'ha creat per la diferenciació i qualitat de la Clement Nules de la comarca de la Plana i de la província de Castelló està supedita a les directrius de la plataforma o, per el contrari, és una figura independent de la mateixa. Perquè de la forma que aquests senyors representen, pareix ser que l'associació està baix les ordres o supedita al mandat de la plataforma. I la plataforma, per lo vist, no és ninguna forma jurídica i tot el que s'està per presentar escrit en nom d'una plataforma no té ningú pes perquè, lògicament, ni estan registrats ni tenen ningú tipus d'estatuts ni ningú tipus de document que, efectivament, se donen compte que és una plataforma legalitzada i constituïda legalment. Mos llama l'atenció que mos acusen de que nosaltres actuem pel nostre compte. Nosaltres no actuem pel nostre compte. L'Associació d'Agricultors de Nules no actua pel seu compte. El que l'Associació de Nules fa és dur a la plataforma, o ha dut a la plataforma aquelles reivindicacions o aquells escrits que ha considerat interès perquè la plataforma ho aprove, en fi, o considere, o ho mire, o ho rectifique, o ho modifique, però, en fi, és trasladar idees en defensa del sector primari. Però pareix ser que això no agrada a la plataforma. Entonces, ells parlen de que se té que durar consens i se té que aprovar pues, per tots els components de la plataforma. Des de que jo estic com a president de l'Associació d'Agricultors de Nules dins de la plataforma, no ha vist en ningú moment com s'ha realitzat eixe consens, eixa votació per arribar a un acord de decidir fer una acció o no decidir-la. Lo qual me indica que allí n'hi ha dos o tres senyors que entre ells se ho manegen, ells se ho guisen i ells ho duen a cap, com si fos la plataforma, i la plataforma no pinta res. Després hi ha una altra cosa que nosaltres també hem demanat, i és que les reunions de la plataforma se facin obertes. Per quin motiu no s'han de fer obertes? Quan n'hi ha assistent d'algun agricultor que vol assistir, poques paraules, pues se l'expulsa. Se l'expulsa directament, però li diu que allí no pot estar, que és una reunió privada, perdonen. La plataforma, si està en defensa de l'agricultura, lògicament, qualsevol agricultor té tot el dret de lo que allí s'està parlant o s'està comentant. I ells, si resulta que no volen que estiga ningú present, pues algun motiu tindran. Per últim, i això no és que jo en aquest cas estiri encara, però sí que espere que actuen, i si no actuen, doncs ja al final ja haurem de dir-los clarament que se'n vagin a casa. Recentment, esta setmana passada, hem enviat un escrit a la plataforma en la qual li demanem que traslade a tots els components de la plataforma els escrits que nosaltres hem enviat, perquè ja encara que abandonem, doncs sí que volem que la plataforma actuï en defensa de l'agricultura. Eixos escrits són el tema del clorpirifos i metilclorpirifos, un escrit que ha fet l'Associació d'Agricultors de Nules, ho hem enviat al Ministeri, a la Conselleria, i el mateix que l'acord de no ratificació de la Unió Europea, l'acord de la Unió Europea-Mercosur, i aquests escrits els han passat a la plataforma perquè el portaveu de la plataforma, o el president, o el que siga allí el que mane, o el grup que mane, traslade als 15 ajuntaments que componen la plataforma i als 87 ajuntaments que s'han sumat a d'ella els escrits perquè els duguen a pleno i els aproven per enviar-los al Ministeri o a la Conselleria o enviar-los també als partits polítics perquè saben. És dir, seria un reforç a aquestes peticions en defensa del sector que fa l'Associació d'Agricultors de Nules. Però damunt d'això també una de les coses que no comprenem que ocorreixen és que precisament també estos escrits s'han enviat a algunes associacions i a les cooperatives que també formen part de la plataforma. Però una de les coses que ens llama l'atenció a nosaltres, a l'Associació d'Agricultors de Nules, és que la plataforma pareix que només vol incluir ajuntaments i no buscar incluir associacions agrícoles. Si estàs tu en un sector i en defensa de la citricultura, lo lògic i lo normal és que busques aquella gent que treballa, que coneix el tema, que és el que li pica i el que perjudica o se beneficia d'aquest sector. Els ajuntaments estan supeditats als mandats dels seus partits i lògicament arribaran hasta on arribaran o hasta on es ordenen. Per tant, això mos estranya per un altre costat. Possiblement una de les qüestions per les que alguns escrits, com és la dimissió del ministre o com és, per exemple, el tema de la huelga, que no se va voler sumar de cap de les maneres quan era en defensa del sector primari, pues els ajuntaments s'hagin llevat andana, per dir-ho així, i no hagin volgut sumar-se i entonces hagin dit que per consenso no se sumaven a la huelga. Les dues organitzacions que perteneixen a la plataforma, que són FEPAC i la Unió, sempre s'han posicionat en contra de les peticions, en contra dels escrits, en contra de lo que nosaltres han dit en la plataforma, lo qual mos deixa un interrogant. La Unió a qui defen? La FEPAC a qui defen? Si estem en un sector agrícola, si estem defendent la citricultura, lògicament, qualsevol acció que deuria fer alguna de les organitzacions o associacions deuria ser apoyada per totes. Però aquests senyors, per lo vist, l'únic que se dediquen és a fer-se publicitat i de lo que se diu de forment ni un gra.
Així que aquesta és la denúncia. En el cas d'aquestes peticions que són les últimes, en cas de que no s'accepten, que no ho envien, des de l'Associació d'Agricultors ho fareu arribar personalment als ajuntaments, encara que potser no tinguin la mateixa força?
Al marge de que la plataforma al que els ho hem enviat, va veure si efectivament són capaços d'enviar als ajuntaments i els ajuntaments a aprovar algo que beneficia el sector. Nosaltres, per l'altre costat, tenim una base de datos que nosaltres d'ahir enviarem pues, als portaors, a les cooperatives, a tots els ajuntaments, sobretot de la zona citrícola, i després a tots aquells grups socials o col·lectius que tinguin alguna cosa a veure en la citricultura. La qual significa que igual podem arribar a 2 o 3.000 més col·lectius o grups o individuals que defenguen aquest sector. Sobretot també volem enviar-ho a tots els partits polítics, de fet ja s'ha enviat algun, en el qual es diem que es donem compte de lo que és la importància de la defensa de la citricultura per mig d'intentar que facilite l'administració l'adquisició, la compra o algun producte que siga eficaç contra el cotoner de la vall i sobretot que no se ratifique l'acord de la Unió Europea-Mercosur, és important. Lògicament, pues, veurem quin és el cas que fan, perquè des de l'ego dels polítics l'agricultura sempre ha tingut por d'entrar en política o de parlar de política, però els agricultors el que és les associacions agràries, el que és els agricultors en seus col·lectius o les organitzacions agràries haurien de tindre en compte una cosa. Les decisions que se prenen en Brussel·les sobre temes agrícoles, sobre temes de la agricultura o del sector primari, estan preses per polítics. Les decisions que se prenen en el govern espanyol sobre el tema de agricultura o del sector primari ho prenen els polítics. I les decisions que en les autonomies autònomes se prenen sobre la agricultura i el sector primari ho prenen els polítics. És a dir, els polítics són els que fan i desfan el que nosaltres ens pot perjudicar o ens pot beneficiar. Són aquells que duen avant quan s'aprova o no s'aprova o se nega algun de les coses que ens afecten que ens pot perjudicar o ens pot beneficiar. Per tant, que no tinguem part no de beneficiar a un partit, però sí quan hi hagi un partit polític. I ho dic molt clarament. Quan hi hagi un partit polític que perjudiqui al sector, hi ha que anar en contra d'ell. I hauran de triar clarament si defenen la citricultura o defenen el sector, la seva ideologia. Perquè l'agricultor, quan defen la seva agricultura, el seu benefici, la seva economia, deu de pensar en la seva economia i no en la seva ideologia.
Al final la ideologia no te dona de menjar, no? Almenys els agricultors no crec. També, Pepe, perquè ho vas comentar, ho vas mig avançar, que així la cosa tampoc està molt tranquil·la a Vila-real i que n'hi ha cert interès en crear una nova entitat, una nova associació, per a que reviscoli una miqueta el tema, no?, la reivindicació agrària.
L'últim que tenim d'informació sobre aquest tema és vosaltres, esteu escrits del clorpirifos, o sigui, dels productes de lucha contra el cotoner de les valls i de la no ratificació, este escrit l'hem enviat a diverses associacions perquè també el respalden i el firmen. Lògicament s'ha enviat en totes les associacions que han volgut respaldar-ho. Però és que precisament l'associació de Vila-real a la que se va enviar els escrits perquè se definirà dir si voleu respaldar-lo, ficarem el vostre nom ahí. No han contestat ni a dir res. Mi m'ha cridat algun agricultor que s'ha enterat del tema, en fi, un poquet enfadat, en mosca, per el tema, i pareix ser que efectivament n'hi hagi voluntat de tirar avant, dir, bueno, pues si l'Associació d'Agricultors de Nules, que està a les ordres de FEPAC, per lo vist...
De Nules?
L'associació de...
Diga, vore, Pepe, lo que estàs dient ara.
És que estic diferent, soc de l'Associació d'Agricultors de Nules, no, perdó. Si l'Associació d'Agricultors de Vila-real, que està a les ordres de FEPAC, resulta que no apoya precisament allò que deuré d'apoyar i defendre la citricultura, pues ells tindran que decidir si eixa activitat és benefici pels agricultors o no. Per tant, si no se beneficien en res, pues, possiblement, i jo seria el primer que, en aquest cas, donaria el meu suport a aquesta nova associació que se farà en Vila-real i que, efectivament, se ficarà en la mateixa línia que estem nosaltres i altres associacions. Perquè el que és, en aquests moments, l'Associació d'Agricultors de Vila-real està inactiva totalment.
Doncs veurem també què passa, no?, si finalment sorgís un nou moviment. Ahí sí que, Pepe, jo crec que avui sí que ho hem pogut explicar, ho has pogut explicar tot en detall.
Lo qual vosaltres també en aquest cas ho hem explicat, ho hem enviat al nostre grup de WhatsApp als associats de la nostra associació i acabarem de completar la informació perquè una cosa és el que se diu, una altra cosa és el que és la realitat. I bueno, i si és que la plataforma en aquest cas pensa que vosaltres hem dit mentires o han dit algo que no és la realitat o està fora de la realitat, pues simplement ens emplacem a que ens reunim i contrastem efectivament els parígers, però, si ens han de reunir en la plataforma, que siga oberta, que puguen assistir tots els agricultors que vulguin.
Doncs ahí queda aquest llançament de guant, a veure si la repleguen o no. Pepe Montagut, des de l'Associació d'Agricultors de Nules, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-vos veu.
Navidades, haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la carnicería Juan Bou, en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
¿Y tú cómo has vingut? Yo a peu.
Yo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal. ¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Vols anar a veure el Villarreal a preu econòmic i a la vegada ajudar a una bona causa? Grada solidària a favor de Conquistando Escalones per al Villarreal Getafe del dissabte 21 de desembre a les 6:30. Entrades ja a la venda i de forma limitada a tan sols 10 euros. En Cafeteria Tàrrega 65 de Villarreal.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar?
On sempre...
¡A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la auténtica cuina italiana. Lúchola, la pizzería per excelencia.
Y repetirás en Avinguda França, número 50 de Villarreal.
Servilín Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico-Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico-Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick in Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick in Pack, el regalo perfecto. Pick in Pack, Avenida Pío 12, frente a Torre Mocha.
Frozen, El Rey León, Aladdin, Bayana, Coco y muchos más. Tus personajes y canciones favoritas de Disney te esperan en Disneymanía 2, El Reencuentro, un musical para toda la familia. Domingo 29 de diciembre en el Auditorio de Villarreal, a las 5 y a las 7. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Papelería Gitch de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
¿Aún sigues pagando con tarjeta? En Grupo Cooperativo Cajamar ya nos hemos pasado al pago móvil. Con la app Grupo Cajamar, envía dinero a través de Bizum o paga tus compras solo con tu móvil. ¿A qué esperas? Solo tienes que instalar la app Grupo Cajamar y olvidarte de las tarjetas.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals! Yeah, yeah. Oh,
yeah. Yeah, yeah. I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, ens anem a apropar a Onda, perquè allí, durant aquestes dates nadalenques, han preparat una programació molt completa, especialment per a aquells que segur tenen vacances com són els xiquets i les xiquetes. Aquest darrer cap de setmana ja han tingut un dels plats forts, un mercat de Nadal, però per tal de conèixer més detalls al voltant de tota aquesta programació, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la regidora de Cultura i Festes d'Onda, Maria Prades. Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs, si li sembla, en primer lloc ens agradaria conèixer o que ens fera un balanç de com va anar aquest primer cap de setmana amb aquest mercat que sembla va atraure a moltíssima gent i especialment un públic familiar.
Sí, la veritat és que estem molt contents per el balanç, per l'avaluació després de tot aquest cap de setmana. La veritat és que la meva companyera de regidora de comerç, Maria Baila, ha fet un treball excepcional. Va penalitzar a plaça, pues, el que tu vas dir, no? de famílies, d'activitats per a tots els gustos, per a poder gaudir d'aquest cap de setmana i poder disfrutar-los en família. La pista de gel va ser un èxit. Uh-huh. També és veritat que va haver uns canvis en el que va ser la decoració de les casetes. Realment parecia un mercat nadalenc i res, i contents, la veritat, en el balanç, molt contents.
Uh-huh. Però més enllà d'això, veiem que fins que arriben els Reis és molta la programació, tant cultura com música, com també doncs, diferents iniciatives, concursos, betlems. La veritat és que els que vulguin a Onda no pararan aquests Nadals.
Sí, hem intentat pues, fer una programació només completa i només variada possible. Per a fer-ho, la veritat és que va ocorrir pues, com fusionar-se un poc, no?, en diferents àrees, uh-huh. com és l'àrea de joventut, que porta el meu company Vicent Bou, l'àrea de comerç, la meva companya Maria Baila, i jo des de l'àrea de cultura i festes. Aleshores, el que vam fer va ser una programació conjunta, no?, també per a no solapar-se, per a que la gent pugui gaudir un poc de tot, que pugui acudir a tots els llocs, i que doni igual que sigues menut que gran, no?, que puguis tindre pues, una oferta variada. Uh-huh. Per això vam preparar pues, com tres tipus de Nadal, no?, el Nadal musical i cultural, el Nadal jove i el mercat de Nadal.
Uh-huh. Així que...
I a partir d'ahí pues, anem desenvolupant aquestes activitats.
Uh-huh. Poc a poc. No sabem si és la primera vegada, no?, també que, ja que vostès són nous, no?, per així dir-ho al govern en aquesta composició, si s'organitza una programació tan completa o ja venia sent habitual, no? Sí que hi ha iniciatives que es realitzaven a Onda, però si és la primera vegada que és tan completa la programació.
Sí, nosaltres pensem que és l'any que més complet s'oferta. També és veritat això que pensàvem que era molt important el poder-se coordinar per a no solapar actes. Moltes vegades passa que, sense voler, des de diferents àrees, pot ser n'hi ha que en dues activitats i si no es solaparen, la gent podria acudir a les dues vegades. També és veritat que els veïns mos ho havien traslladat així i hem intentat que no passara.
Uh-huh. A més, veiem que també han implicat a diferents entitats, ja siga musicals, socials, per a que també tinguin aquesta representació durant les festes de Nadal.
Sí, la veritat és que tots els col·lectius que els han demanat pues, un poc de col·laboració, com pot ser la Sambo, pot ser la Big Bang, pot ser la Unió Musical, la veritat és que han col·laborat en tot. La Sambo va tindre la setmana passada i ese concert de Mujeres de Cine en Pepa Niorte, en Yadel, en Paco Arrojo, i després també estava col·laborant en el Mercat de Nadal fent uns tallers per a xiquets. Vull dir, la veritat és que des d'ací la participació des dels col·lectius, les associacions i les entitats és fantàstica.
Uh-huh. I no sabem, regidora, també la gent que no visca Onda i que vaig de tant en tant, com trobarà la localitat ara en diferència a un mes habitual?
Bueno, les llums, la veritat és que ara ja estan totes enceses, vam tindre el divendres passat l'encesa oficial. Uh-huh. Este any també és veritat que al fer el Mercat de Nadal en la presa d'Espanya pues, hem augmentat aquest lloc, també en il·luminació, que fins ara no estava. Per tant, tenim pues, tot el pla, tot el Raval, tota la plaça d'Espanya, ho tenim tot il·luminat de Nadal i també una altra de les novetats és que tindrem aquest divendres la inauguració i la benedicció del Belén. La tindrem uh-huh. en el Raval, en el local que tenim allà dins, i la veritat és que està tot decorat, n'hi ha un vinilo que forma part de pues, com una cova, està l'estrella i estaran aquestes figures pues, per a poder realçar un poc també la figura del Belén en aquestes dates tan assenyalades.
Uh-huh. I no sabem si la participació en tota aquesta programació és gratuïta. En algunes sí que hem vist que cal inscriure's, però no sabem si també s'ha de pagar algo o qualsevol persona pot participar.
La majoria d'activitats sí, són gratuïtes. Les uh-huh. úniques que sí que tenen un cost addicional són les que tenim el dissabte 28 de desembre, perquè tenim un musical infantil uh-huh. que es diu Un Mundo de Fantasia en el Teatre Mónaco, i per la nit tenim el musical en homenatge a Michael Jackson, uh-huh. que també en el Cine Mónaco, i són, crec que són, si no m'equivoco en este moment, són les úniques dues activitats en les que sí que es compra entrada com a tal.
Uh-huh. Així que la gent que sàpia, no?, que que si va allí podrà topetar tota aquesta programació i participar. No sabem, regidora, vostè, igual és una miqueta lleig, no? Però que en destaqui o que es queden alguna d'aquestes activitats, perquè veiem que si són les dues àrees que diguem encara no s'han conclòs, com Nadal Jove i Nadal Cultural i Musical, doncs n'hi ha moltes activitats, no sabem si n'hi destacaria alguna.
Pues bueno, les que t'acabo de dir, la veritat és que tinc moltes ganes dels musicals, m'han dit que ha sigut tot un èxit en altres localitats i ciutats que ja s'han representat. La veritat és que estem molt contents en la venda d'entrades, va molt bé. I després, pues bueno, totes aquestes activitats dedicades als més menuts, no? Als xiquets, jo crec que el Nadal, els que més el viuen en il·lusió són els xicotets, i hem intentat que ells, pues, només acabi el col·le, pues tinguin una oferta molt variada en contacontes, en cantajuegos, en coses molt, molt variades per a que se ho passen, pues, lo millor possible. Entonces, pues, i se diumenge 29 pot ser també la plegada dels despatxes reals. La veritat és que els xiquets ho esperen com una il·lusió màxima. I després s'acaba la gata de res que tindrem el dia 5, en unes animacions que espero que agraden a molt. Són molt originals, són noves també, i espero, pues, no res, que els encanti al públic com m'han agradat a mi per a poder desfiar.
Doncs aquesta és la proposta, regidora. Òbviament és complicat, no? I dir totes, totes aquestes activitats que n'hi han previstes, la gent suposem que pot topetar, no?, aquesta programació, o bé a les xarxes socials o als comerços de la localitat.
Sí, en els comerços de la localitat estan tots en els cartells. N'hi ha també uns díptics que està exactament el dia, l'hora i el lloc on es desenvolupa cada activitat, estan explicades, i després la pàgina web de l'Ajuntament, on d'apuntes també poden entrar, també està penjat el díptic, ho tenen tot al seu abast per a que puguen saber en cada moment, pues, on es poden apropar.
Així que aposten, no?, que si tenen alguna estoneta lliure els xicotets segurs i els més majors, doncs que puguen participar de tota aquesta programa. Regidora, moltíssimes gràcies, i ja que estem, no sabem si és pront o no, però aprofitem per a desitjar-li bons Nadal i bona entrada d'any.
Gràcies a vosaltres i bon Nadal també.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Vila-real. Ha llegado el momento del cambio. Este mes, pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Vila-real. ¡Te esperamos! Estas señaladas fiestas, disfruta del auténtico espíritu de la Navidad en Cafetería Roma. Cafetería Roma les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Vila-real.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525. ¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real. ¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica Doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas, en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
¡Ale, Emilio! ¡Ale, Emilio! ¡Ale, Emilio! Ale Emilio, Ale Emilio, Ale Emilio, Ale Emilio, no es hinchado nada más, el perejil a Villarreal. Ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio. Ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Más Móvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil. Tú eliges distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil. Y empieza a ahorrar.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Va, on quedem.
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
I tu com has vingut? Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Una 12 minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a obrir espai de tradicions. Avui no ens acompanya la regidora de l'àrea i a la localitat, sinó que ve el seu col·lega responsable de turisme, el regidor Diego Vila. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui ve a presentar una proposta que, tot i nova, té molt d'arrelament a la localitat. Una ruta de Belems.
Sí, una ruta de Belens que venia sent també una demanda de molta gent, no? Perquè, com bé dius, és una tradició arrelada al poble. Sabem d'autèntiques obres d'arts que fa la gent, no? O innovadores també en edificis singulars del poble que, uh-huh, que podrà visitar la gent i que pensem que tindrà una bona acollida.
I també comentar, ara repassarem una miqueta, que part també d'aquesta programació ve de la mà del concurs que organitza la gent dels Lluïssos, no? Que crec que són 42 edicions ja de concurs de Betlems, i clar, aprofitant la tasca que ells fan, doncs s'afegeixen, no? També a aquesta ruta.
Sí, volíem continuar promocionant este concurs, no? que si porta 42 edicions és perquè algo s'està fent bé, no? Uh-huh. I sí que volien donar-li i s'impuls també des de l'Ajuntament per a que la gent conega el concurs que se fa des de la Congregació dels Lluïssos i amb la col·laboració de la Fundació Caixa Rural, que enguany tenen 12 participants, uh-huh, i que, conforme vos dic, jo crec que la gent gaudirà perquè n'hi ha de tots els estils, que això és algo molt, molt important, no? Per a que no siguin tots igual, i crec que el jurado tindrà molt complicat, uh-huh, també per a elegir un guanyador.
Uh-huh. En aquest cas veiem que n'hi ha centres educatius, n'hi ha particulars, n'hi ha esglésies, no? Per exemple, Sant Pasqual i l'Arxiprestal, n'hi ha una miqueta de tot.
Sí, hi ha una miqueta de tot. De fet, hi ha gent que ja s'ha ficat en contacte a la regidoria dient «Ai, jo no sabia que s'anava a fer esta guia i vull participar». Convidar des d'ací també a la gent que organitza el seu Belén a que participe en este concurs, no?, de lluïssos, i l'any que ve puga estar en aquesta guia que esperem ampliar, que enguany són 24, però estem oberts a això, a que la gent participe i se puga ampliar.
I com deia vostè, realment hi ha obres d'art, hi ha recreacions molt fidels de diferents punts de la localitat, no?, que li donen aquest toc. N'hi ha de tot, una miqueta de tot. Els més tradicionals, no?, com el napolità, amb aquestes figures potser més grans.
Sí, n'hi ha impressionants, conforme dius, el napolità és espectacular, el que n'hi ha en Sant Pasqual, n'hi ha d'un veí també al carrer Sant Manuel que avui he passat per allí i l'he vist i també és espectacular per aquest estil, no?, napolità, però belens que ens recorden al poble, conforme el que s'ha muntat en la Basílica de Sant Pasqual, que té una reproducció d'eix espai, del jardí, de la basílica, el que ha preparat Toni Carmona, que ens fa una representació, una recreació d'aquest edifici on estem avui, del de la Fundació Caixa Rural. Són elements que la gent també, quan vaig i ho identifique, puga dir, pues, el Belén pot estar en un espai de Vila-real, no?, representat.
Què s'ha tingut en compte, òbviament, el del concurs de juïssos, perquè suposem que estaven ahir, però a l'hora també d'incloure, per exemple, així n'hi ha alguns que dius el de Ramon Herrero, perquè ell sí que està en la ruta i altres no.
Sí, el de Ramon Herrero és perquè també col·labora l'Ajuntament, en aquest cas des de Participació Ciutadana. Els anys anteriors un se va muntar així en la Fundació i un altre en el Sindicat de Recs, i enguany s'ha elegit una associació de veïns, conforme és l'associació de veïns del Roser, per a que estiga instal·lada allí i la gent el tinga més accessible, no?, per a visitar. És un Belén que té molts metres, no?, inclús van plantejar de poder preparar algo en el centre de congressos del carrer Miralcamp.
Obrir això ja hauria de ser molt, molt gran.
Sí, Ramon, la veritat que
per ganes,
ho treballa molt, i això per ganes no serà, lo que sí que va decidir al final, que muntar allí era molta feina, però no sé si mai algun any si se podrà ampliar a aquest espai.
El Jesús Eda sí ha aparegut.
Jesús Eda encara...
Bueno, que la gent dirà, però si és que n'hi ha un, sí, n'hi ha un, però el que estava original... va desaparèixer.
L'original va desaparèixer, sí. Des de l'Ajuntament ho hem lamentat, no?, des de tots els membres de la corporació. Pues, al final, un acte vandàlic, no? No se pot dir d'una altra manera, o que algú volen fer ixa gràcia que a molta gent li afecta, per lo que diem, perquè és una tradició i és una representació del naixement de Jesucrist, no? Esperem que no se tinga que lamentar cap acte així més, i la gent ho respecte, perquè al final vam decidir traure'l d'aquest espai tancat.
Era la presó, no?, que la gent deia, és que estan empresonats.
Estava en una gàbia, no?, al final, i volien donar-li aquesta proximitat, que la gent pugui arrimar-se i fer-se fotos boniques, i que al final els xiquets i les xiquetes puguen també respirar aquest sentiment nadalenc. I tenim que lamentar aquest incident.
Doncs allà a l'espera que pugui aparèixer. El Belén Mar està complet, però clar, molta la gent que esperava i preguntava, no? Però sí que ara que veiem que n'hi ha policia de tant en tant, la gent s'apropava i es deia, què ha passat, què no ha passat? Clar, allà
sí,
està.
Clar, és el que diem. Hi ha un sentiment, no?, ahí d'aixos naixements o aixos belens, i la gent, la veritat, s'ha preocupat molt, no? I quan han vist el que n'hi ha ara, que n'hi ha que dir que per desgràcia no ha aparegut de l'altre, i este és un altre que hem tingut que adquirir des de l'Ajuntament, es preocupa, no? I te diu, ojalà la càmera que està allà a l'Ajuntament l'hagi gravat i pugui aparèixer. Esperem que, i si des d'ací, si mos està escoltant, a lo millor la persona que el tinga, si mos el fa aplegar, pues estarem molt contents.
Claro que és això, que igual no estan els diners com el simbolisme que té. Al final és això.
Sí, sí, és això, és... és de veres que és un altre gasto que té que fer l'Ajuntament, no?, en adquirir una altra imatge, però és la part sentimental, no?, de que estem en unes dates que fer ixa gràcia o ixa poca gràcia no fa falta, no?
No fa falta, però és això. Algun grupet que diria que tu no, a què no t'atrevis? Bueno, alguna cosa d'aquesta segurament haurà passat. També, tornant a aquesta ruta, una de les característiques també és que són visitables tots. Una de les bases també del concurs de juïssos és aquesta, que es puga visitar, així que també apareix des de quan i en quins horaris poden ser visitables. Òbviament, els que estan en espais oberts, doncs dius, vale, però clar, també el particular, no?, que se'ls ha de reconèixer que obriguen les portes de sa casa per a poder exhibir els belems.
Exacte, això és molt d'agrair, no? És molt important i sa proximitat també que donen els veïns d'obrir la porta de sa casa per a que vegin tot el treball, perquè és de veres que n'hi ha molts que estan molt treballats i no serà qüestió de muntatge d'uns dies i uh-huh. portarien molt de temps preparar-los. I suposa això, que la gent també li agradarà veure en la guia i dir, ai, pues el meu veí munta un belén i a lo millor no ho sé, no? Uh-huh. I poder anar a visitar-los, que estan tots tenen això, els seus horaris, no?, els seus dies, en cada setmana o entre setmana, i pensem que és una guia molt, molt completa que podran aprofitar els veïns i també estos dies, entre la Fira de Nadal, la visita als belens uh-huh. i totes les activitats que se fan, poder gaudir d'este Vila-real nadalenc, no?
Vostè ha fet ja la ruta, encara que siga parcial, completa, no sabem si li ha donat temps.
Jo només he visitat este que he dit del carrer Sant Manuel que he passat, uh-huh. però sí que hem preparat una xicoteta visita per al divendres en l'alcalde abans d'inaugurar la Fira de Nadal per pegar una volteta per a alguns. Uh-huh. Bueno, és de la Basílica, també es va veure perquè van fer el patronat de la uh-huh. Fundació. I ara ens queda pues, visitar alguns que si puc visitar els 24 en aquests dies, pues, ho intentarem. Uh-huh.
Tot i això, encara n'hi ha alguns que obrin o el 21 o el 24, així que encara no és progressiu.
Sí, n'hi ha alguns que encara s'obriran més tard, com a aquestes festes ja o veïns que tinguin ja a lo millor més vacances o més disponibilitat uh-huh. i facilitaran la visita.
Uh-huh. Sí que és important aquesta ruta. I mira, ja que este Mila va presentar vostè, també sembla que està anant molt bé. Aquesta de visites guiades pel poble, van tenir així el responsable d'Arqueocas i ens va dir que, no res, en un matí s'havien omplit les dues que n'hi haven ara en desembre.
Sí, la veritat que la gent està responent molt bé. De fet, la visita del passat diumenge van tindre que obrir a dos grups uh-huh. de prop de 40 persones cada grup i ha tingut molt bona acollida perquè jo vaig poder fer la primera, la d'estils arquitectònics, i és de veres que a voltes no es donen compte de lo que tenim a Vila-real, no? O anem en el cap gatxo,
bueno,
o en
el mòbil, sí, és això.
I no veiem verdaderes obres d'art que tenim, no? Per exemple, en esta casa, darrere, la façana uh-huh. de darrere de la Fundació, mirar cap a dalt i és descobrir un edifici nou. I jo crec que les que tenim preparades per al 2020 també li agradaran a la gent.
Uh-huh. Així que, tenint en compte que estan anant bé, la previsió és que es pugui ampliar. Si continua, clar, si arribes el mes de juny i n'hi ha dues persones que s'apunten, igual s'ha de repensar, però si es manté la tendència fins ara, no?
Sí, però, fins al 2000... durant el 2020 també tenim programades unes noves. Anem a repetir la de estils
arquitectònics, no? I també la de les esglésies. Si no passa res, si estem tots iguals, l'horatge este
estem en este, sí.
Sí, és meravellós, l'horatge
aquest. Canvi de temps.
Sí, sí.
La d'estils arquitectònics, la del turisme religiós, uh-huh. tenim una també per a conèixer el paratge, que és la història del Termet, una de la Guerra Civil que estarà dins del Memorial Democràtic, uh-huh. i tenim...
A veure, ara mire jo a veure si m'eixen. La veritat sí, és que és conèixer, no?, el poble des d'altre punt de vista, perquè és això, transitem els carrers, però, clar, mos falta una miqueta més.
I ses visites, està apuntant-se gent de fora de la de Vila-real, no? Està sí. apuntant-se gent de la província i també pensem que pot ser un punt per a que gent de fora del poble també puga vindre a conèixer o inclús uh-huh. a demanar poder fer aquesta visita.
mos quedava la de Vila-real Medieval, que és nocturna, Isa, i el patrimoni hidràulic del Millars, a part del Termet, que n'hi ha dues relacionades en el paratge.
La medieval jo crec que també serà bona per lo que diem, perquè és nocturna des de la setmana de les festes fundacionals, i crec que serà molt interessant.
Uh-huh. Així que rutes per a descobrir, no? Que faltava, era una necessitat, és això, que tant la dels Belens com aquesta, no? De visites guiades, feia falta.
Sí, perquè al final anem a fer turisme fora de la ciutat i sempre anem a visitar algo, no? En algun tipus de guia o de ruta, i crec que és el que faltava en Vila-real per a impulsar també aquest turisme, encara que siga algo de que molta gent siga de Vila-real, però poder exportar a que puguen visitar-nos gent de fora.
Això és això. Òbviament el turisme religiós continuarà ahí, però diversificar una miqueta.
Sí, el turisme religiós que és, diguem, el nostre, un dels nostres estandards, està clar que tenim el turisme deportiu i el turisme de congressos, que també està funcionant molt bé, però el turisme religiós està tenint molt bona acollida i en aquesta línia anem a continuar.
Així que molt treball per davant. I sí que ja per últim, regidor, ens agradaria que convidara, no? Ja que ha vingut vostè a parlar de la dels Belems, a que la gent doncs puga descobrir-ho, que algú no diga, ai, és que a mi me sap mal anar a la casa d'ú. Pues escolta, si s'ha ficat ahí en la ruta i en el concurs és perquè vol que se'ls visita. Així que convidarà la gent.
Sí, sí, convidar a la gent perquè és això, no? La gent que participa vol que la gent gaudisca, no? De, conforme he dit, de les seues obres d'art, cada un al seu estil, no? però amb molt de gust i respecte cap a el que representa el naixement. Sinó que jo crec que és una activitat molt familiar també, perquè se pugui visitar en família, i també dir que és una guia que ha vingut per a quedar-se, no? Que esperem que se pugui ampliar en els pròxims anys i que la gent continuï col·laborant en este concurs de lluïsos.
Vostè és de Belém, de muntar Belém?
Jo he de dir que en tinc un Belém un poc infantil de Playmobil.
Bueno, escolta, això ara ha tornat a reviscolar, també el que estan fent a Borriana, ara se parla més del Playmobil.
Sí que te transporta a esa infància, no? Però sí que és de veres que quan venen els cosins o els fills dels amics a casa, pues sempre es fa més gràcia i se Belén més infantil.
Bueno, pues si el deixen íntegre o si en lleven una peça i després la fiquen, no? Perquè això, els Playmobil donen per a jugar, però...
Sí, també és de veres. Poden jugar sense por, no? Que se trenca a lo millor una peça de més valor.
Doncs, regidor, moltes gràcies per apropar-nos a aquestes dues, no? Venia a parlar d'una i aquesta, el Pisuerga, passat per Valladolid, em parla també de la visita a la localitat, que vagi molt bé també aquesta iniciativa, i bones festes, bona entrada d'any, si no parlem abans.
Molt bé, moltes gràcies i bones festes.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Estas Navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero o pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Matter Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Matter Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por La Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas navidades luce perfecta con La Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora 947 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Frozen, El Rey León, Aladdin, Bayana, Coco y muchos más. Tus personajes y canciones favoritas de Disney te esperan en Disneymanía 2, El Reencuentro, un musical para toda la familia. Domingo 29 de diciembre en el Auditorio de Villarreal, a las 5 y a las 7. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Papelería Gitch de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM S.A.O. hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Ferrari Molar, alcalde de Betxí, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un dia més així a protagonistes, ben acompanyats, alcalde d'un poble molt que està molt proper de Villarreal, que tenim moltes coses en comú, i que volem fer-li unes preguntes i saber de primera mà què és el que està passant al poble del nostre costat. Per exemple, fa poquet vam rebre una nota de premsa on us deia que començaven les obres de la primera fase d'edificat. En què consistís este projecte?
Bueno, pues efectivament, esta setmana hem començat aquestes obres, que era una de les reivindicacions que veníem arrossegant de feia temps. Uh-huh. Bàsicament consistís en una injecció per part de Conselleria d'Educació de vora 2 milions d'euros, en concret 1.765.000 euros, que se distribuiran en 3 fases. En esta primera fase que hem iniciat constarà de la remodelació completa del col·legi públic, del pati del col·legi públic, uh-huh. la construcció d'un gimnàs i, a més, subsanaran les deficiències que n'hi havia en l'edifici més nou de fa només 8 o 9 anys, però que ja té unes deficiències, per exemple, en l'evacuació d'aigües residuals. I, a més, insonoritzarà el menjador, perquè la veritat és que estan allí, quan estan els xiquets i xiquetes, pues, n'hi ha molt de jaleo i les monitores especialment pues, pateixen. No? Això se farà ja en els pròxims mesos, ja s'han començat les obres i se farà en els pròxims mesos. Paral·lelament estem redactant ja la segona fase, uh-huh. que haurem de licitar en el primer segon mes del 2020 per a poder fer les obres en l'estiu, perquè aquestes obres sí que són imprescindibles que se facin el pròxim estiu, que és la remodelació integral de tot l'edifici l'edifici Irles, que és el més antic dels, dels tres, i per tant s'han de restaurar i reformar les aules i necessitem fer-lo sí o sí en estiu. I finalment hi haurà una tercera fase per al 2021, que serà la remodelació completa de l'edifici, diguem, Dualde, que és, ni és el més antic ni és el més nou, per tant està al mitjà, però també s'ha de canviar els vidres, han de pintar les aules, han de ficar climatització, etc. No? Per tant, pues, en tres anys serà una realitat aquesta remodelació integral del Col·legi Públic Cervantes Dualde de Betxí.
Que puja un milió...
1.765.000 euros.
Que li ha costat molt que el concediren o ha tingut que pegar moltes patades així parlant entre...
Bueno,
entre vostè i jo, ara que no m'ho sent ningú.
Jo me recordo el primer any que estava l'alcalde, que era en plena crisi, en el 2011, que me recordo unes paraules que va dir l'alcalde de Vilabella, Jarque. Diu, Alfred, els diners estan molt fondos. Diu, pa trobar-los estan molt fondos. I bueno, pues la veritat que no és fàcil, no? Aconseguir una subvenció no és fàcil, i més d'esta quantitat, però bueno, jo crec que estem fent les coses com toca, estem reunint-nos i dialogant en qui correspon, i per tant, pues, al final, si podem arribar a bon port, com és el cas, pues, estem molt contents i satisfets de les gestions que se puguen fer anteriorment.
Després també hem vist que n'hi ha ofertes d'ocupació del Plan de Valem, a Betxí, com està portant? N'hi ha afluència de gent, arriben en... a bon port d'estes...
Pues sí, costa. El mateix que comentàvem dels diners, també costa, en este cas, gestionar les subvencions de personal. Avui mateix ha entrat una ADL. És la primera vegada que tindrem una ADL per a quedar-se, d'alguna manera, i per tant, pues, estem molt contents que hagin pogut aconseguir esta subvenció, com dic, és per a quedar-se. Per tant, en els pròxims anys, si va tot bé, pues, esta persona tindrà continuïtat i podrem gaudir d'ella, que era un dels objectius que teníem ja fa 5 anys en les eleccions del 2015, no?
Per als oients que no saben el que és l'ADL, li expliquem?
Sí, un agent de dinamització local de l'economia del poble, no? Pues per a sol·licitar subvencions, que estàvem comentant, per a fer plans d'ocupació, per a d'alguna manera dinamitzar el xicotet comerç...
Doncs esta plaça quedarà creada?
Esta plaça hem tret una subvenció d'indústria, d'ocupació i indústria, que mos permet, les bases dia, que una vegada entre la persona sí que pots demanar una altra subvenció que és per allargar-la en el temps. Amb la qual cosa, esta primera subvenció era per aconseguir que vinguera, i en una segona fase ja no demanarem la subvenció per a que vinga, sinó per a que se quede. Per tant, pues, és una subvenció a mig termini, diguem, a 4 o 5 anys, que esperem tindre-la com a mínim a l'Ajuntament.
Que d'esta manera el que tindran és una persona que de lo que s'ocuparà és de dinamitzar més la creació d'empleo.
Sí, l'ocupació del poble, l'economia local, el tema de les subvencions també s'encarregarà ella, pues, si s'han de fer de campanyes, per exemple, del xicotet comerç ara per a Nadal, pues, s'encarregarà ella, si s'ha de fer una fira, pues, s'encarregarà ella, fins i tot la nostra idea és que s'encarregui un poc de dinamitzar també el turisme, el Palau, tot el tema arquitectònic del municipi, per tant, pues, feina n'hi ha molta, no? I per tant, pues, esperem que sigui una persona treballadora, no? I que puguem abordar tots aquests temes.
Però quan s'espera que puguen tindre-la?
Avui ha començat, avui, justament.
Una de les coses també que me pregunten molt és quan se fan aquest tipus d'ofertes d'ocupació, em pregunten la gent d'habitual, però aquesta persona és del poble o és de fora? Com se...
Bueno, en este cas en concret, la DL era un requisit global, per dir-ho així, no? Podia presentar-se qualsevol persona que tingués els requisits, en este cas la formació que demanàvem, no? En este cas la xica és de Borriana, i sí que és veritat que en un altre programa de Avalem vam sol·licitar una sèrie de perfil que se prioritzava a la gent del poble. En este cas tampoc hi havia gent del poble que donava el perfil, i també vam tindre que agafar gent en este cas d'altres localitats, no? Però en estos moments, per exemple, sí que tenim una altra subvenció també d'Avalem, que és per a persones no formades, en este cas, que sí que són els dos de Betxí. Per tant, sempre i quan se puga que siguin de la localitat, se acomet la gent del poble, perquè té, en este cas, donar més punts, però si no n'hi ha el perfil que demanem, pues, ja se té que tirar mà a localitats del voltant.
Bueno, i ara una altra de les coses, després de que ja mos ha contat totes les bondats que està fent, sobretot, i que li agraeixen els ciutadans de Betxí, perquè des del 2011 vostè és alcalde, ara anem a preguntar-li sobre aquelles carències, aquelles coses que en les eleccions municipals els equips de govern i l'oposició li reclamaven, com per exemple la farmàcia, l'ambulància i el servei de pediatria.
Bueno, anem per parts. La farmàcia, ja fa anys que ens vam reunir en les farmàcies, va canviar en la primera legislatura, 2011-2015, va canviar la legislació i va facilitar que les farmàcies pogueren tancar els caps de setmana. Val? Aleshores, tancant els caps de setmana i posant-ne una de cada quatre de guàrdia, en aquest cas és Lida, Artana i Betxí, pues, se tornen entre les quatre farmàcies que hi ha, posant-ne una de guàrdia al cap de setmana és suficient legalment. Val? Nosaltres es vam reunir en les dues farmàcies de la localitat i d'alguna manera no van mostrar l'interès que esperàvem per a obrir el cap de setmana, perquè pues, no n'hi ha afluència de gent, tenen molts problemes sobretot de nit, perquè a lo millor pues, gent jove que hi és pues, que té una sèrie de necessitats que d'alguna manera no és un servei pròpiament sanitari i per tant pues, en aquest cas pues, no n'hi havia viabilitat per a que s'obriren els caps de setmana. Val? Pel que fa a l'ambulància, en la nova llei de racionalització de les entitats locals del 2013 del Partit Popular hi ha una sèrie de competències que se marquen molt clarament, les competències locals, les competències autonòmiques i les competències estatals. En aquest cas estem parlant de sanitat, l'Ajuntament no té competències en sanitat, per tant tampoc és un dels compromisos d'aleshores, que ara en aquesta última campanya ja no portàvem perquè ja no tenim competència en sanitat.
Però quan vostè va dir que vostè compraria una ambulància per al poble, sí que tenien competències.
Sí, això era l'any 2007. Aquest vídeo és del 2007. Aleshores sí que teníem competències. En aquest cas pues, no era disparatat que l'Ajuntament se gastara uns diners en millorar serveis que no eren pròpiament d'ells, però que la llei no te ho impedia. Ara sí que te ho impedís, gastar-te diners en sanitat, gastar-te diners en altres temes que no són competència municipal, no? I per últim, el que
servei de pediatria.
El servei de pediatria. El servei de pediatria, ara, no sé si ja heu llegit ara recentment diverses notes de premsa, estem en el tema. Tenim un pediatre a Betxí que dos dies a la setmana se'n va dos o tres hores a Artana i a Eslida. Nosaltres tenim assignada una persona de pediatria des de març per la Conselleria de Sanitat. Lo que volem és que la Generalitat que l'ha assignat, que cobrisca aquesta plaça. És a dir, la té assignada, la té adjudicada, però no ve ninguna persona. El que estem fent és demanar-li a Sanitat que vinga a ese pediatre que mos correspon, que ha adjudicat Conselleria de Sanitat, que tinguem ese pediatre de dilluns a divendres a jornada completa i que el pediatre que està en estos moments que estiga, és el mateix horari que està ara, és a dir, 5 dies, 3 dies sencers i 2 dies parcials. Per tant, tindríem pràcticament dos pediatres que donarien un servei com pensem que ens mereixem al poble de Betxí, i a més, insistís que Conselleria ho ha adjudicat ja i per tant, pues, lo que ha de fer és cobrir lo que ha adjudicat.
L'antena de la telefonia mòbil del col·legi?
Sí, en el seu moment, al principi de la legislatura del 2011-2015, van fer les gestions en telefònica i bueno, pues en aquest moment van fructificar en el sentit de que van disminuir tot l'impacte visual que hi havia aleshores. Van ser, pues, com treballen aquestes entitats, van ser molt lentos, però van estar dos o tres anys negociant, al final ho vam aconseguir, i en aquests moments l'impacte visual és molt menor que el que hi havia aleshores, tot i que nosaltres sempre hem dit que estem oberts a oferir-li i a donar-li, i ho dic públicament, a donar-li a telefonia un terreny públic per a que trasllade l'antena del col·legi, la duga, pues, la puga dur, per exemple, al polígon industrial.
Perquè això sí que és una cosa que a vostè li preocupa, no?
Sí, sí, i a més que ells saben, ells ho tenen per escrit i tot, que estem oberts a que l'Ajuntament, fins i tot els terrenys ja, que li donem, li cedim uns terrenys per a que puguen ubicar l'antena fora de les escoles, fora del casc urbà. Ells comenten que tècnicament no és factible, però insistís que si és factible tot el que se vulga. Jo crec que clar, si vulgueren, si n'hi haguera voluntat, sí que seria factible. No? En aquest sentit, pues, els terrenys estan i estan disponibles per a ells, si els volen.
L'ecoparc?
Pues una altra de les coses que comentàvem abans, que no és competència municipal. No, en aquest cas no és competència de Betxí, estem dins del consorci de Reciplaça. Reciplaça, que precisament ara a continuació tinc una reunió en l'Ajuntament de Vila-real amb el Consell Rector de Reciplaça, té aprovat un pla de gestió, aprovat per la Generalitat Valenciana, en el qual Reciplaça s'ha de fer càrrec dels ecoparcs de la zona, perquè està per llei i és obligació seva. El que estem fent és esperar a que Reciplaça pugui activar-lo.
Vostè li ho tornarà a recordar.
Tots els dies que tenim reunió li ho recorde, però és que per a més inri, n'hi ha dues coses que jo ja li vaig plantejar al president de la Diputació que hauríem de desbloquejar. Una, en el seu moment se feien piscines cobertes per a tots els pobles, se feien camps de futbol per a tots els pobles.
Aquesta és una altra de les coses, la piscina coberta.
Se feien ecoparcs per a tots els pobles. Vale? A Betxí no s'ha de fer, però tenim ecoparc a Onda o a Burrena, per exemple. Per què no podem fer un conveni en Onda i en Burrena per aportar els trastos?
El fem, el...
Mentre se fa l'ecoparc de Reciplaça. Ixa una. I segona, tenim un ecoparc mòbil paralitzat des de fa més d'un any perquè legalment la burocràcia no permet activar-lo i està novet. Escolteu, agilitzem la burocràcia de l'ecoparc mòbil i que vagi rodant pels pobles per tal que puguem donar ixe servei, encara que no siga el definitiu, però mentre se fa l'ecoparc a càrrec de Reciplaça, pues que puguem donar un servei a la població.
La piscina coberta?
La piscina coberta, bàsicament el mateix. En el seu moment van fer l'estudi, en el 2005-2006 van fer l'estudi econòmic, en el seu moment vam recollir firmes, vam plantejar quanta gent estaria disposada a apuntar-se a la piscina. Crec que recordar que eren unes 300 persones disposades a apuntar-se a la piscina municipal, perquè aleshores hi havia molta gent que anava fora a altres piscines. Entre nosaltres, l'Ajuntament estava en bancarrota, havia canviat la truita. Si en el 2005-2006 allò era una bonança econòmica increïble, i nosaltres el que vam demanar és que en els espais que se van desenvolupar, que l'empresa fera una piscina gratuïta per a l'Ajuntament, i això no va voler l'anterior equip de govern que ho fera, vam demanar que se fera gratuïtament, no van voler, i aleshores quan entrem nosaltres en el 2011... d'un pressupost de 4.400.000 euros hi havia un deute de 4.186.000 euros, és a dir, pràcticament el 100%. Va ser inviable en el seu moment construir la piscina coberta per part de l'Ajuntament, i aleshores
perquè vostè agarra l'Ajuntament en un deute de
4.186.000 euros sobre un pressupost de 4.400, és a dir, pràcticament endeutat al 100%. Nosaltres el que hem fet en estos anys ha sigut signar un conveni amb Vila-real. Vila-real té una piscina del centre de tecnificació que està a 5 quilòmetres de Betxí, que està a 7 minuts en cotxe, i per tant pues, ara ja els ciutadans de Betxí poden gaudir de la piscina coberta de Vila-real, que està, insistís, que a 7 minuts com qualsevol altre veí o veïna de Vila-real.
Una altra de les coses que també li diuen o li demanaven era que el polígono industrial no l'havia dinamitzat. Quantes empreses havien vingut noves a aquest polígono industrial de Betxí?
Pues això era, també és que m'he semblat parlar d'anteriors equips de govern, perquè pues, cada un, vull dir, soc una persona molt positiva i en aquest sentit des del primer moment vam tirar endavant i vam intentar encarar tots els problemes que hi havia. Este era un dels problemes que hi havia. Jo recordo el primer dia que entré d'alcalde, s'assenta el tècnic municipal i diu: Alfred, te tinc que contar pues la situació de 3 o 4 problemes que tenim i que lamentablement no coneixes i que te'ls he de contar. I un justament era que el polígon industrial de Betxí no tenia llum. El polígon industrial
no tenia
de Betxí
llum.
No tenia llum. S'havia construït, s'havia recepcionat l'obra i no tenia llum per a posar-se les empreses. Claro, com s'havia de dinamitzar ese polígon industrial? En estos anys hem estat fent la gestió i des de fa 2 anys hem aconseguit, a través d'una subvenció de l'IBACE, col·locar la llum, i des de fa un any i mig pues, ja són 3 les empreses que s'han col·locat en aquesta zona del Molí Llop, i a partir d'ara pues, jo crec que ja
s'acabarà. O sigui, el fet que no se dinamitzara el polígon era que no tenia llum. Realment, quan ha tingut, s'ha dinamitzat.
Efectivament, el que passa és que nosaltres no hem volgut fer campanya de tot això, no hem volgut, vull dir, sí que se l'ha explicat a la gent, però no hem volgut fer una campanya en negatiu. Sempre hem intentat fer una campanya en positiu en propostes, més enllà de tirar els trastos als anteriors equips de govern. Però en aquest cas pues, s'ha pogut solucionar i a hores d'ara pues, ja és una realitat i s'ha dinamització i s'establiment d'empreses.
Parlant de llum, se queixaven també dels tallons de llum que hi havia dins de la població.
Sí, això la veritat que és un fet endèmic. Des de sempre no sé què passa, que sí que és veritat que n'hi ha talls periòdics. Cada vegada que n'hi ha un tall me posen en contacte amb Iberdrola i no me donen, la veritat que no donen una explicació que puguen dir: escolta, el problema està així, anem a solucionar-lo. No sé ben bé per què passa això, però sí que és veritat que en els últims dies també han hagut alguns talls de llum, no sé si ha sigut per les pluges o per què, però sí que és veritat que periòdicament i regularment hi ha algun tall de llum molt breu, a lo millor d'un minut, però sí que és veritat que pot afectar els electrodomèstics, pot afectar el servei, pot afectar si estàs fent alguna cosa en l'ordinador, per tant, pues no és agradable, no?
Com encara veig els Nadals? Quina programació tenen? Què podem? Perquè, per exemple, ahir va estar l'alcalde de Borriol i ens va explicar que allí fan una carpa perquè els joves puguen gaudir i no tinguin que agarrar cotxes. Veig, per exemple, Què tenim per a Nadal?
Bueno, veig que tenim una programació cultural molt àmplia. Pues destacaria tres o quatre actes que anem a fer, a banda de la cavalcada de Reis i una discomòbil que farem.
Com arriben els Reis a Betxí, per cert?
Arriben normalment en caravana, en
camell o cavall?
No, en caravanes i a vegades en camell. Ai, perdó, en cavall. Però sí que és veritat que els últims anys els cavalls els deixem abans d'arribar a la plaça perquè tenim por de que vagin contra els xiquets i això i arriben a peu el que és a la plaça. Val? Uh-huh. I s'han dit fem disco mòbil i paral·lelament fem tres o quatre actes que ja s'han fet, diguem, regulars. Una és el tast de vi de vins valencians, val? Uh-huh. Que el farem el dia 26. En este
el
cas,
dia 26 a on el faran?
Al Brisamar.
Al Brisamar i serà un tast de vins valencians.
En este cas, Pepe Mendoza. Cada any portem una bodega valenciana. En este
I quina
cas
hora
és...
serà?
A les 7 i mitja.
A les 7 i mitja.
A l'Esplà. Uh-huh. El dia 27 fem un tribut, el tribut a la movida madrilenya, a les 11 i mitja de la nit, al Brisamar també, i després destacaria també l'actuació de Damaris, que uh-huh. vindrà el 4 de gener per a xiquets i xiquetes. I lo que la, diguem, la singularitat que tenim nosaltres, per exemple, respecte a Borriol, és que nosaltres contem amb el Brisamar, amb el restaurant Brisamar, sí. que per una banda mos permet, mos deixa els locals per a fer totes aquestes actuacions, i per una altra banda, tant la nit de Cap d'Any com la nit de Reis, pues fa grans esdeveniments on ells ja posen l'actuació musical, on hi ha 700 persones, i per tant pues, posar una carpa paral·lela, primera, seria fer-li d'alguna manera competència als pubs i en concret també al Brisamar, uh-huh. i segona seria d'alguna manera a lo millor fracassar perquè 700 persones estaran al Brisamar. Aleshores, uh-huh. Uh-huh. nosaltres en aquest aspecte estem coberts pel que fa a esdeveniments musicals i culturals en el Brisamar. La veritat que hi ha molt bona relació i sempre tirem mà d'ells.
L'altre dia en premsa hi ha una senyora que fa un Belén. Explica-nos un poc com diu que és un Belén tradicional, que el confecciona ella, no sé, no.
Sí, la veritat que dins de la programació també m'inclòs en guany per primera vegada pues els horaris i les ubicacions de dos Belens enormes que n'hi ha a la població. Un és el de Blanca, que és el que hi ha a la
Blanca,
premsa.
I quan parlem d'enormes, parlem de quines dimensions més o menys?
Pues mira, este estudi calcula este estudi, pues jo crec que serà com quatre vegades este estudi. Com quatre vegades, no sé el que pot dir este recinte,
però... Soc molt roïn en les mesures, però no sé, pot ser 5 metres per 10, no sé.
Sí, a lo millor me dirà pues, això, 40 o 50 o 60 metres quadrats. Uh-huh. I l'altre, pues, paregut, la veritat que són...
I on estan ubicats? És que...
Este està en la seu del Partit Socialista, que té un local molt gran i, uh-huh. i el dissa per a que puga fer-lo tots els anys.
I ubicat, dins de la població me referís?
És el carrer Borriana.
El carrer Borriana.
No recordarà el número, uh-huh. però és el carrer Borriana. I l'altre està en el carrer Julio Sancho, de la família Planelles, uh-huh. i també, igual, de moltes de molt grans dimensions, en, pues, en peixos, en aigua que corre, en... Sí, la veritat que són molt bonics i la veritat que tots els anys pues, te sorprenen en coses noves que fan, perquè la veritat és que aquestes dues persones, tant Alfredo com Blanca, estan pràcticament tot l'any o especialment després de l'estiu pues, ja comencen a treballar, a confeccionar les figures, a confeccionar les casetes, etcètera, no? I per tant, pues, aquestes dues propostes també les incloem dins de la agenda
cultural.
I van,
suposo que aniran els col·legis a visitar-lo, vindrà molta gent de fora, no?
Sí, de fora també, perquè al final pues, la gent s'entera de tot, per la premsa o ara, per exemple, per la ràdio, i sí, del poble pues, pràcticament van mig poble, no?, a veure les
I aquestes dues persones s'han dedicat tots els anys a muntar el Belén?
Sí, ja fa anys, la veritat que fa anys que ho fan, però ara en les xarxes socials i mitjans de comunicació que tenim, la veritat que s'entera molt més la gent i per tant pues, tenen molta més afluència que fa uns anys.
I quan arriben els Nadals, per exemple, vostè li fa la proposició aquella de nosaltres el que volem és que tindre el poble molt il·luminat, molt adornat, és a dir, la gent reclama la il·luminació, la...
Pues cada vegada més, jo m'he donat compte que cada vegada més, i la gent està molt contenta, quan fiques l'arbre, pues enseguida van els xiquets allà a fer-se les fotos, damunt és un arbre interactiu que pots uh-huh. canviar tu en el telèfon mòbil la il·luminació, la marxa de la il·luminació. I sí que és veritat que la gent ho reclama, no? D'alguna manera volem sentir un poquet en la fresqueta quan vinga i la il·luminació, pues volem sentir ja que els Nadals estan ahí, no? Però sí que és veritat que en els últims anys especialment jo he notat que cada vegada t'ho demana més la gent.
Sí, perquè en el seu cas vostè té un ajuntament sanejat, ho té, és cert que ha presentat els números, estan sanejats, mm-hmm. però per exemple, ahir quan parlàvem també amb l'alcalde de Borriol, que bueno, allí estan aprovant un pla de sanejament i demés, pues claro, ell se debatia, el senyor alcalde se debatia entre fer unes festes on tinga que els ciutadans disfrutar o no fer absolutament, claro, i París molt trist, molt pobre, és dir, mm-hmm. vostè en el seu cas, quina decisió haurà pres?
Bueno, jo en el seu moment vam haver de prendre decisions d'aquest estil, no? No vam eliminar cap festa, però sí que vam haver d'alguna manera de de compensar coses que se feien. Per exemple, en una setmana de festes se feien, a lo millor, fins a 14-15 bous serrils. Uh-huh. Uh-huh. Pues nosaltres vam tornar al que se feia durant tota la vida, que era 3 dies de bous, en concret 6 bous, uh-huh, dels quals l'Ajuntament comprava 3 o 4. Uh-huh. Vull dir, no vam eliminar els bous, però sí que vam racionalitzar. Els mocadors de Sant Antoni. Els mocadors de Sant Antoni valien o valen 7 o 8 mil euros, el que se donava. Uh-huh. Vam dir, bueno, pues donem-los una vegada i cada 4 anys, que la gent els porte quan es dones un any, uh-huh, a l'altre any que es porte la gent. Pues en això, portarem estalviats més de 100.000 euros només en mocadors. Vull, uh-huh, dir que són coses que no elimines, però que sí que racionalitzes i s'estalvi que fas. Pues
aplicar un pla d'estalvi.
Sí, d'alguna manera, racionalitzar, a mi m'agrada la paraula racionalitzar, no? o actuar entrellat, no? En sentit, uh-huh, comú. I no llevar coses, però sí retornar a lo que és la normalitat i en aquest sentit, enguany, que anem a donar els mocadors, que com dius ja les arques estan sanejades, uh-huh, però anem a continuar fent el mateix. Una vegada cada 4 anys donarem els mocadors i els altres 3 anys pues, que la gent els recupere, que els reutilitze, uh-huh, perquè per això estan. Jo crec que fer un xicotet d'esforç entre tots, pues, la cosa va millor.
Vostè pot cridar a la societat, a tot el seu voltant, perquè pugui gaudir les festes a Betxí, si vol, no? És dir, li deixi el micro perquè vostè felicite els Nadals i que...
Sí, pues moltes gràcies, no? Donar les bons Nadals tant a vosaltres com a tots els oients, com a tots els veïns i veïnes de Betxí i pobles del voltant. Convidar-los a que, si volen acostar-se a Betxí, a visitar a qualsevol de les propostes que hem comentat anteriorment o qualsevol dels actes musicals que hem comentat, evidentment els rebrem en els braços oberts, perquè jo sempre dic i m'agrada repetir-lo, que el millor patrimoni que tenim a Betxí ni és Sant Antoni ni és el Palau, sinó que és les persones que, uh-huh, tenim, la gent que tenim, que la veritat que som gent molt oberta, molt, molt amable. I com dius al principi, Vila-real i Betxí, en aquest sentit, que tenim moltes coses en comú, i jo sempre dic que una de les coses en comú que tenim és que les persones són molt, uh-huh, paregudes, uh-huh, entre Betxí i Vila-real, per tant, pues, convidar a tots els veïns i veïnes de Betxí i de pobles del voltant.
Alfred Remolar, alcalde de Betxí, moltes gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies a vosaltres i bon Nadal i bon any.
Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto a Colegio Pascual Nacher.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
I tu com has vingut?
Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real. Hoy puede
ser un gran... Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Baix 6, junta a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
Thank you.
punt d'arribar a les dues de la vesprada, temps ja de deixar pas als esports. Avui lidera el vaixell Miguel Batalla i també la resta de l'equip, Víctor i Eric, Javi Mata, el tenim amb l'expedició Grogueta. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passin una molt bona vesprada. Adeu.